Cadena SER. Número 1 en esport. Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Què tal? Bona nit i benvinguts a l'edició número 168 de Dins l'estadi. Móra d'Ebre va esclatar d'alegria ahir a la tarda amb la victòria de l'Olímpic, que després de golejar per 4 gols a 1 al Móra la Nova en el derbi de la jornada pot agafar aire i sortir del descens. D'aquest partit en parlarem aquesta nit amb Jordi Molla i Magí Andreu. També parlarem, però, de la festa de l'Escó d'aquesta tarda, amb la inauguració del nou camp de gesp artificial, la presentació de tots els equips del club i la cirera del pastís que l'ha posat el primer equip al guanyar fa escassos minuts davant del Manlleu. Una victòria que el reafirma en zona de play-off d'ascens i que de seguida repassarem. També una festa en la que també ha assistit el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies. Hem parlat amb ell, de seguida ho podreu escoltar. Però això no és tot. Parlarem de moltes altres coses més. La gran notícia bomba que us avançàvem la setmana passada la diem aquesta nit, així que no s'ho perdin. I també podreu escoltar el poema que ens han fet única i exclusivament per a dins l'estadi. Sí, sí, ja podeu riure. No us podeu perdre el programa d'aquesta nit. Abans, però, repassem el sumari de la jornada amb Judit Bru i Genís Pena i comencem el programa d'avui.
A la tercera divisió, l'Escó es retroba amb la victòria davant el Manlleu i s'imposa per 2-0 gràcies a les dianes de Virgili i Genís.
A la segona catalana, el Gandesa ha sumat una victòria al camp de la Caronja amb gols de Dilla i Josep Domènech.
A la tercera catalana, el derbi de les Mores va acabar amb victòria per l'Olímpic en imposar-se per 4-1 al Móra la Nova. D'altra banda, en l'altre derbi de la jornada, el Corbera d'Ebre ha superat el Pinell i victòries també de Flix i Batea. Per la seva part, derrotes d'Horta i Vilalba.
A la quarta catalana, jornada molt positiva amb triplet de victòries del Bot, Ginestà i Escó. I ha jornat els duels del Benissanet i Arnes.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Ser número 1 en esport.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 10 minuts. Benvinguts a Dins l'Estadi. Avui programa número 168. Magí, no es pot fumar aquí la ràdio, eh? Ho saps, no?
Magí, fumar, què dius ara? No, no, són dos conceptes que no van pegats.
Hola, Magí, què tal? Molt bones.
Bona nit, què dius?
Bé, era una petita broma, no estava fumant, Magí, però bueno, és una cosa diferent, no? Què és això, un cigarret electrònic d'aquest?
Sí.
No sé si això està prohibit o no a...
No.
Això no està prohibit?
No, què va.
Això, si ho porta Magí, és que no està prohibit, no?
Això.
Bé, Magí, tot a punt per parlar del partit d'ahir a la tarda?
Sí.
Moltes coses que parlar, o no?
Bueno... Lo que me preguntis, te contestaré.
Bueno, a veure si és veritat el que et pregunti que m'ho contestes.
Sí, i tant, ja saps tu que sí.
I també amb nosaltres es troba Jordi Molla. Jordi, què tal? Molt bones.
Hola, bona nit.
Què tal, com anem?
Molt bé.
Tu sí que tens més coses que explicar-nos, no? Suposo.
Mira, just trec el got a tirar el micro, menys
sí,
mal.
Sí, de seguida ho arreglem. Són coses del directe, no et preocupis.
Els nervis.
Està nerviós.
Got allí.
Coses que passen del directe, li ha caigut el micròfon, que no estava ben agafat en aquesta base. Molla, tu sí que suposo que tindràs més coses que explicar-nos aquesta nit, sobretot de la victòria d'ahir, importantíssima per al vostre equip.
Va ser molt important ahir guanyar, perquè això ens dona una mica de força per sortir d'allí baix, i sobretot perquè juguem contra un equip que té rival. Tot i que tinc tots els companys també al Móra la Nova, doncs era importantíssim guanyar i sobretot pues, sortir d'allí.
Molt bé, doncs de seguida en parlarem, òbviament, d'aquesta victòria de l'Olímpic ahir per 4-1, golejada davant dels Atlètics Mora Nova en el derbi de les dos Mores que tenia i que va causar, sens dubte, com sempre, moltíssima expectació. Recordin que ens estan escoltant en directe a través de Ràdio Mora d'Ebre a la cadena SER, a través del 87.6 de la FM o per internet, mitjançant la nostra pàgina web www.radiomoradebre.cat. No es perdin tampoc la nostra remissió en les diferents emissores, com és el cas de Ràdio Mora Nova, Ràdio Andesa, Tivissa Ràdio i Ràdio Falset. Així que, abans de començar amb el nostre programa, hem de fer, com sempre, el test per als nostres invitats. Magí no és la primera vegada que ja ens visita aquí als estudis de Ràdio Mora d'Ebre, però Moya sí que és la primera vegada que ens visita aquí als estudis de la ràdio.
Sí, sí.
Diferent.
Diferent, més espaiós, estàs millor aquí.
Molt bé, doncs de seguida els coneixem una mica més perquè encara no es conegui. El test de dins l'estadi que arriba ara mateix.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. El test de dins l'estadi.
Serà rapidet aquest test de dins l'estadi avui perquè els dos els tenim ben ensinistrats ja de que ha de ser resposta ràpida perquè el programa d'avui pot ser llarg. Només us vull avisar, només. No hi haurà cançó preferida, ja la sabem, perquè els dos els coneixem d'anteriors.
Sí, clar, la vida. Jo des de que ho van dir que l'escolto cada dia.
Sí.
Per això...
Per això que no ha marxat mai del cap, eh?
Sobrenom.
A mi Pipa me diuen a vegades.
Rostoll.
Entre els dos.
Bueno, Pipa entre altres, eh? Imagina't en quants, però...
Bueno, i si te comencen també per genís, tampoc no acabaria, no?
Mai.
És lo culpable és ell, no?
Acostuma, entre ell i Macario, doncs van fent els dos.
Bé, doncs va de sobrenoms, això avui. Un defecte.
Jo que sóc molt nerviós.
Jo que li dono molta importància a coses que a vegades no les tenen.
Una virtut.
El compromís.
La constància.
Una mania.
Pues quan vaig a menjar o el que sigui, mirar el cul dels gots, que no hi hagi brossa o brut.
Curiosa.
Jo pujar-me els pantalons i arreglar-me les mitgetes.
Un somni esportiu.
Bueno, com l'altra vegada, pues que faci el camp de gespa allà a Mora Nova.
Doncs jo pujar de categoria algun dia i aguantar la base que tenim.
Un somni no esportiu.
Pues sobretot tindre salut a la família i a la gent que estimes.
Jo també, salut, sobretot per mi pels i com a família.
I els altres que...
Per tots dos.
Una pel·lícula.
Venganza.
Amelie.
El teu ídol futbolístic.
Rivaldo.
Puyol.
Què fas en les teves estones lliures?
Doncs pues com sempre, quedar amb Narcís i l'Edu, si no tinc res que fer, anar a fer cerveses i això, i menjar.
Jo ficar rentadores, secadores, planxar, no plegar roba. Sí, sembla mentida, però és així.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Espero que amb nens, a Daria.
Jo també, suposo que ja amb una família i jugant a futbol encara.
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta?
Imagina. Jo amb Marc Mirabete.
Ah, Marc Mirabete i?
Jo, no sé, amb molts. Suposo que amb molts que... Cornejo, per exemple, lo veig un tio que... amb bastant jugador m'ha canviat.
Quin dels dos? El Quique? El sí, que juga al Corbera?
Sí, sí, sí.
Si no juguessis al Mora la Nova, Magí, on jugaries?
Doncs pues jo estic segur que me'n tornaria a Gandesa.
Sí?
Bueno, si estigués bé, si estigués jove, que tingués 20 i pico anys una altra vegada, pues tornaria a anar allí.
Moya?
Doncs jo també. Si estigués bé, i bueno, i evidentment si no existís l'Olímpic.
Bueno, el possible retorn no serà possible perquè això ja és força complicat, però sí que tots dos voldrien tornar a Gandesa, senyal que allí van viure bons moments. Un gol especial que recordis?
Jo a l'Olímpic. Qualsevol dels que
jo ne faig molt pocs, però bueno, puc destacar doncs, un que vaig fer aquesta temporada.
Quines botes utilitzes?
Un Bro Speciali.
I un Nike.
I per acabar, quin ha estat el teu millor entrenador?
Jo el que recordo més així és l'Àngel García. Que, bueno, digues.
No, que acaba.
No, que és el que recordo més.
Jo a Miquel Ves, de l'etapa Gandesa.
Molt bé, doncs aquest és el test de dins l'estadi. Us porteu força bé, pel que veig els dos.
Sí, sí, sí. Home, vam jugar junts a Gandesa.
Molt bé, i a més, també ha estat notícia l'intercanvi de paraules que s'han posat entre Moya i Magí aquesta setmana a través del Facebook, que van publicar a través del nostre Facebook de dins l'estadi, que era força curiosa. Sobretot pel derbi primer i després per la batalla d'aquesta nit. que acaba de començar ara mateix.
Al final jo crec que serà al revés. Que jo pensava guanyar el camp i ell guanya aquí la ràdio, però jo guanyaré la ràdio.
Igual me deixo guanyar i té més experiència. Aquí sobretot és el terreny este, ja el coneixia.
Em dono els 3 punts i mira, en paus.
Me deixaré guanyar perquè no estigui enfadat amb mi. Som molt bons amics.
Bé, doncs, és Magí i és Moya. Són els dos invitats d'aquesta nit a Dins l'Estadi. I vaja programa que ens espera avui. Ho comentàvem abans, que tenim aquesta notícia bomba que ja els avançàvem la setmana passada. Cal matitzar, no és una notícia bomba que afecti a cap dels dos invitats d'avui, no afecta a cap dels clubs de casa nostra. Potser alguns de vosaltres direu, ostres, i això era una notícia bomba? Doncs bé, al nostre parer sí que ho és. I molt important, perquè és una cosa que no s'ha fet mai. Són les 10 i 17 minuts. Estan escoltant Dins l'Estadi, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. I com sempre hem de fer la pregunta de la jornada, una pregunta de la jornada que ràpidament ens aporta avui el Genís.
La pregunta de la jornada a Dins l'Estadi.
Quina és?
És fàcil que no opineu del derbi olímpic Móra de Nova.
Molt bé, doncs des d'ara mateix ja podeu dir la vostra. Tota la gent que va assistir al derbi d'ahir dissabte entre l'Olímpic i el Móra de Nova, que pot dir la vostra. Per cert, la setmana passada vam fer una porra. Sí. No l'ha acertat ningú.
Vaja tela, quants comentaris havia?
Si hagués estat al revés, sí. Si hagués estat al revés,
bueno, hi havia 3-0, però si fa la diferència seria... havia guanyat jo.
Hi havia...
Així fàcilment, vull dir...
Hi havia gent que havia passat per 1-4...
Que Jordan.
Si hagués estat al revés, sí que l'haguessin encertat, però no hi havia ningú que apostés per
59
un 4-1.
59 comentaris i ningú va encertar la porra.
Hi havia molts 3-1s. Que va estar a punt d'arribar aquest... Bueno, de fet, es va portar durant uns quants minuts aquest resultat, però que al final ningú l'ha encertat. Per tant, el sorteig i el premi que fèiem us el portem per a nosaltres.
Per a mi, per a Moya,
és vote, eh? Per a la següent jornada. Bé, doncs, estan escoltant Dins l'Estadi, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Fem una petita pausa per a la publicitat i tornem de seguida amb tot el que ha donat de si el partit de l'Escoc, que ha acabat fa uns instants, crec que ha acabat a les 9 de la nit, un partit que jugava des de les 7 de la tarda, així que de seguida us expliquem què ha passat. Anem a la publicitat, tornem de seguida, no marxin, escolten Dins l'Estadi.
Cadena SER, número 1 en esport.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Vols assaborir la beguda isotònica dels millors esportistes? Disbe Group t'ofereix la possibilitat de millorar el teu rendiment al terreny de joc amb Aquarate. Si la vols provar, no dubtis en passar per l'Avinguda Verge de Montserrat número 11 de Móra la Nova o el telèfon 977 40 11 46. Disbe Group, som els distribuïdors oficials de les Terres de l'Ebre de Pepsi. Aquarate, patrocinador oficial de Leo Messi i del Futbol Club Barcelona.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí. Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02. Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Necessites perdre uns quilets i no saps com fer-ho? A Naturhouse Móra d'Ebre tenim la solució adaptada a les teves necessitats. Els nostres professionals t'ajudaran a perdre pes i volum i així poder gaudir de l'estiu sense ni un quilo de més. Per més informació, passa pel nostre centre situat al carrer Doctor Peri 5 de Móra d'Ebre o truca'ns al 977 40 0025. Per cert, a Naturhouse Móra d'Ebre les visites són gratuïtes.
Cadena SER, número 1 en esport.
Són les 10 i 22 minuts, ja hi tornem a ser altre cop després de la publicitat. Encetem ja l'apartat de la tercera divisió. Hem de fer un repàs en aquests resultats que ens deixa la jornada número 31 a la tercera divisió. Ràpidament el repassem.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Tercera divisió.
Bé, doncs comencem. Jornada número 31 amb la Muntanyesa 3, Terrassa 1.
Rapitenca 0, Masnou 0.
Palamós 1, Cornellà 2.
Vilafranca 1, Sant Boià 0.
Gramenet Milan 1, Gavà 3.
Sant Feliuenc 5, Castelldefels 3.
Vilassar de Mar 0, Europa 1.
Rubí 0, Cerdanyola del Vallès 2.
Ascó 2, Manlleu 0.
I Figueres 2, Pobla de Mafumet 2.
Molt bé, doncs aquests són els resultats d'aquesta darrera jornada a la tercera divisió. La classificació ara mateix està liderada per la Muntanyesa amb 62 punts. L'Europa és segon amb 58, el Cornellà tercer amb 58 punts també, i l'Ascó, que es reafirma en aquesta quarta posició, és quart ara mateix amb 57 punts. És important aquesta estadística, que també hagi guanyat el Cornellà aquesta setmana, perquè ara mateix els quatre primers prenen força avantatge en diferència als altres. El cinquè classificat, el sisè i el setè, estan empatats amb 53 punts. Són el Terrassa, Rubí i Palamós, que són els principals perseguidors i els principals equips que lluiten també per entrar en aquestes primeres quatre places de la Lliga. Pel que fa a la Rapitenca, la trobem malauradament avui ja en zona de descens directe, és 18è amb 28 punts, en té 26 el Vilassar de Mar i tanca la classificació la Gramenet Milan amb 12 punts. Per tant, surt aquesta jornada del Gavà de la zona de descens.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, moment de parlar de l'Ascó, un partit que s'ha disputat avui a les 7 de la tarda a causa de la jornada festiva del Futbol Club Ascó avui al seu estadi, no només pel partit, sinó perquè, a més, també ha estat una jornada d'inauguració, sobretot a les 4 de la tarda, quan s'ha fet la inauguració oficial del nou estadi de futbol de gespa artificial, l'annex del Futbol Club Ascó, i també, posteriorment, amb tota la presentació dels equips del club, a més d'un homenatge que s'ha fet a Antonio Cabassés, també una persona molt important pel futbol de l'Ascó. Bé, en quant al partit, Ascó 2, Manlleu 0, victòria important després de 3 jornades sense fer-ho. L'Ascó ha estat superior, però ha tingut diversos ensurts que Sergi Fuertes ha solucionat amb una actuació excel·lent. Virgili, després de 9 jornades, marcava el primer gol del partit amb un gran llançament de falta, i Genís, que marcava per tercera setmana consecutiva, sentenciava un partit on el Manlleu ha venut cara a la seva pell. L'Ascó ha començat fort el primer temps, tot i un primer ensurt per una relliscada de Denis Koch en el primer minut, que ha aconseguit tallar José Ramón davant Fortet. Genís ha posat a prova a Barragán amb un llançament de falta al pal llarg que ha acabat al córner. No obstant, tot i el control posicional del partit dels homes de Miguel Rubio, ha estat el Manlleu qui més perill ha creat en dues ocasions consecutives, en els minuts 8 i 10. La primera, amb un centre o xut de Francolí que ha refusat Sergi Fuertes, i la segona, després d'una nova relliscada d'aquest cop de José Ramón, que a punt ha estat d'aprofitar Fortet per a posar per davant els de Jordi Idot. Uns minuts més tard, era Ot qui retallava sobre Piju i provava el xut que aturava sense problemes Sergi Fuertes. L'Ascó topava un i altre cop sobre la fèrria defensa osonenca, mentre els visitants sortien ràpidament a la contra, on han tingut una nova opció al minut 24 amb un xut de Geli, que ha tornat a aturar molt segur sobre Sergi Fuertes avui sota pals. Sobre la mitja hora de joc es produiria una de les jugades polèmiques del partit. Gabernet corria en busca del remat de cap en una jugada d'estratègia i queia dins l'àrea després d'una agafada de Massó que ni l'àrbitre ni el seu assistent just al davant no han pogut veure. Aquesta acció ha fet canviar el partit i fins al final del primer temps l'Ascó ha disposat de tres aproximacions clares sobre la porteria rival. Al minut 30, Sergi Moreno rematava de cap una centrada d'Edgar, que aturava sense problemes Barragán sota pals, i al 35, Gerard Roger, després de robar una pilota en zona de mitjos, aconseguia centrar l'àrea on la defensa evitava el remat clar de cap de Sergi Moreno, que es disposava a fer el primer. Abans d'arribar al descans, seria Galceran qui connectava un bon remat de cap a centrada de Piju per a obligar l'estirada de Barragán. Ja a la segona part, semblava que la tendència era la mateixa. Seuma posava a prova al minut 49 a Sergi Fuertes després d'una bona jugada de Uri, però el porter esconec novament amb una gran intervenció enviava la pilota a córner. Tan sols dos minuts més tard, Virgili avançava a l'escó amb un magnífic llançament de falta que es colava per tot l'escaire de la porteria de Barragán, tot i l'estirada del porter osonenc que res podia fer per evitar el gol dels homes de Miguel Rubio. Amb el marcador a favor, l'escó ha sabut jugar al ritme que més li interessava en tot moment. El Matlleu ha buscat la reacció per evitar la derrota i Mas Oliver, al minut 70, ha tornat a posar a prova els reflexes de Sergi Fuertes, que amb una gran mà ha pogut evitar a córner el xut creuat del jugador de Matlleu. Ha pogut sentenciar Virgili a continuació en una acció on després d'un bon retall es quedava en bona posició de remat dins l'àrea, però el seu xut, tou, al primer pal l'aturava sense dificultats Barragán. Tot i l'errada, l'escó sentenciaria al minut 76 gràcies a una molt bona jugada entre Piju i Genís. Un teva meva entre els dos jugadors de l'escó que ha acabat amb un potent xut creuat de Genís que feia el segon del partit i marcava per tercera setmana consecutiva. En els minuts finals, l'escó fins i tot podria haver augmentat la seva renda golejadora, però Barragán, quallant una molt bona actuació durant el partit, ha evitat el tercer gol als intents de Giribet i Bergeri. El Matlleu ha acabat amb 10 a més per l'expulsió per doble targeta groga de Franc. La propera setmana, l'escó es desplaça al camp de la Pobla de Mafumet. Bé, doncs hem parlat de l'escó, de seguida parlem de la Rapitenca. Abans, però, cal destacar que avui, en aquesta presentació dels equips del futbol base de l'Escó, on des d'aquí també li volem donar l'enhorabona a les noies del futbol sala femení que han aconseguit la Lliga després de guanyar ahir per 2-5 a la pista del Roquetes. Avui estaven eufòriques, celebrant, òbviament, aquesta victòria d'ahir i també el seu ascens de categoria al guanyar la Lliga de la segona divisió de futbol sala femení. Però també estava entre els assistents, entre les autoritats, Andreu Subies, el president de la Federació Catalana de Futbol. Hem pogut parlar amb ell un moment. Li hem fet una pregunta que molts dels clubs sempre ens fan. Que no sé si Magí i Moya coincidiran amb mi, però és moltes vegades les preguntes que, i les coses que ens fan arribar als clubs. Que a vegades us sentiu com a ningunejats davant dels àrbitres, per els àrbitres que esteu tenint, però depèn de quin partit, i depèn també de per part de la federació. És una cosa que ens han fet arribar, unes paraules que ens han fet arribar a diferents clubs al llarg de tota la temporada i al llarg de molts anys. No sé si coincidireu.
Bueno, jo opino que sempre un error arbitral te pot condicionar, no?, un resultat. El que sempre hem de tindre present és que són persones i, igual que nosaltres, no volem fer cap error, ells tampoc. Llavors, jo vull creure això, sempre. I, sobretot, respectar-los. I sempre, principalment.
Pues jo crec que més que és culpa de la federació que culpa dels àrbits, perquè la federació ja no hauria de posar àrbits tan jovenets i tan sense tan poca experiència a partits de la regional, perquè la regional i més la tercera catalana no tens ni líniers ni hi ha res, i si fiquen a un àrbit jovenet a un partit que hi hagi molta rivalitat o que sigui una mica embolicat, pues clar, els xavals pues se caguen una mica, i a veure, és normal.
Bé, doncs, anem a veure què deia Andreu Subies en aquesta pregunta.
A més, molts dels equips, malauradament, cada setmana, degut als arbitratges que reben i demés, se senten com a ningunejats. Què els hi podria dir vostè per a que s'animessin i continuessin lluitant dia a dia, setmana a setmana?
Sí, cada territori té la seva complexitat, no? El futbol és un esport que preste, no?, a la discussió, a les queixes, a sentir-se menyspreiat. El futbol és un esport on tothom se sent partícip i tothom creu que pot ficar el seu passet, no? Però conec molt bé el territori català i tothom té queixa, tothom es queixa. Els que són de capitals grans es queixen per la gran competitivitat que hi ha pels barris, pels jugadors, els clubs que es prenen, els barris que són més grans que altres, l'històric de clubs i altres, àrbits, que han sortit d'un club, d'una entitat, i ara piten amb un altre. El territori el que té és que al haver molt, molt menys partits fa que no es visqui amb molta intensitat, no? Sinó que es visqui amb molt carinyo les coses. Però cada territori, cada zona té la seva dificultat, no? Jo els diria que es posi tothom tranquil, que tant els àrbits com els entrenadors, com els pares, com els equips, com les categories, tothom ha de fer la feina perquè li agrada, ho fa pel seu territori, i el futbol, com a molts esports de lo que és el territori, com és aquest cas de la comarca de la Ribera o de les Terres, és la complexitat de que té el gran esforç que és de fer per intentar portar-ho a la pràctica. No hi ha res més, l'àrbit és el mateix, són àrbits de la comarca, són àrbits del territori, en categories del territori, amb jugadors del territori, amb entrenadors del territori i amb directius del territori. No canvia res, simplement és la complexitat de tindre molts o pocs partits, de ser més competitiu o no, tindre més categories o no, més distància o no, o més rivalitat o no. Simplement és, al fin i al cap, és futbol i tots sabem de què va.
Bé, doncs no sé si teniu alguna reacció a les paraules del màxim responsable de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, responent d'aquesta manera a la pregunta que li formulàvem.
Jo no tinc res a dir, el que diu.
Pilotes fora, ja.
Sí,
que la vida,
sí,
tampoc.
Molt bé.
Molt bé, doncs dit això, nosaltres continuem perquè tenim més partits que repassar i òbviament hem de parlar de la Rapitenca en aquesta resta de la jornada de la tercera divisió.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, Rapitenca 0, Masnou 0. Les intervencions del porter rapitenc Damià han significat davant el Masnou que els d'Antoni Teixidor mantinguessin un punt a la Devesa. Els visitants han tingut les ocasions més clares, però s'han trobat amb una bona actuació del porter i, per tant, no han pogut superar els locals. Les tres primeres ocasions visitants han tingut a Damià com a protagonista amb una actuació força encertada, evitant els gols del Masnou. La primera ocasió clara els ha arribat als 23 minuts amb una internada d'Alexis per l'esquerra que ha enviat la pilota per dalt del travesser. L'altra ocasió ha estat mitjançant les botes de Raúl Teixidor, que ha creuat una pilota que ha hagut de ser rebutjada per Pochielo per evitar el gol local. A l'inici de la segona part també ha estat el Masnou qui ha buscat encetar el marcador i la Rapitenca ha tingut la primera ocasió clara de la segona part als 62 minuts amb una jugada de Raúl per banda dreta, l'ha endarrerit a Martí, que l'ha posat dintre l'àrea des d'on Pino ho ha provat de primeres i a la mitja volta, però el seu xut ha sortit molt desviat. Des de l'expulsió de Raúl fins a la final del partit, la Rapitenca ha juntat les línies per evitar rebre un gol amb la intenció de buscar el seu contracop. En temps de descompte, Damià ha tornat a aturar en aquest cop una rematada de cap d'Eric des de la frontal de la Petita. Ara els mariners ocupen, com hem vist, la primera plaça de descens amb 28 punts. Propera jornada, Cornellà-Rapitenca. Partit molt complicat.
Eh? Molt complicat contra el tercer de la Lliga.
Sí, sí.
Contra el tercer de la cua, en aquest cas. Eh? Tercer Cornellà, tercer per la cua la Rapitenca, que ja està en zona de descens, malauradament. Bé, això és el que fa la tercera divisió. Anem ràpidament a la primera catalana.
Dins l'estadi. Primera catalana. Primera catalana.
Aquesta jornada, Judit, de la primera catalana, què en destaquem?
Hem tingut les dos cares, la cara i la creu. L'Amposta ha viscut una victòria. Amposta 3, Torredembarra 2. L'Amposta ha sumat els 3 punts a casa amb la visita del Torredembarra. A la mitja part s'ha mantingut el resultat inicial d'empat a 0, però els del Montsià a la represa han encetat el marcador de seguida amb un gol de Miguel. Un minut després, l'Amposta ha fet el segon, obra de Cristo. A partir d'aquí, el Torredembarra ha entrat al partit fent el 2-1 a través d'Andreu, però de seguida tornava a marcar el conjunt de Gerard Saragossa amb un gol de Xavi Anell al 52. El conjunt tarragoní ha fet el segon de nou a través d'Andreu i establia el 3-2, resultat amb què s'arribava al final del partit. I d'altra banda, derrota ahir de Marianao Poblet 3, Jesús i Maria 0. El Jesús i Maria va viure ahir una nova derrota que els manté immersos al pou de la taula en la visita al terreny de joc del Marianao Poblet. Els locals obrien la llauna al 31 de joc, resultat que ampliarien els minuts 64 i 66 de l'encontre amb dos gols més del Marianao a través de Gabriel Sarmiento i Ricardo Rodríguez. Els partidalencs ara tenen 24 punts, es troben al tercer lloc per la cua i tenen la salvació a 3 punts.
Molt bé, doncs això el que tenim de la primera catalana aquesta jornada. Ràpidament anem ja cap a la segona.
Dins l'estadi. Segona catalana. Segona catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs jornada número 26 a la segona catalana amb els següents resultats. La Cava 2, Cambrils 1.
Remolins Vitem 4, Alcanar 1.
Redis 1, Jesús Catalònia 0.
Valls 0, Vilaseca 0.
Roda de Barà 0, Ampolla 0.
La Selva del Camp 0, Tortosa 4.
Roquetenc 0, El Morell 2.
I la Canonja 0, Gandesa 2.
Victòria important del Gandesa aquest migdia al Camp de la Canonja. No s'ha jugat el partit del Perelló-Calafell, que s'ha ajornat. Però anem a fer un cop d'ull a aquesta classificació, de la segona catalana. La Redis, que ha tornat a aconseguir la victòria després de 6 partits sense fer-ho. Portava 6 partits sense guanyar la Redis, que continua com a líder, ara això sí, amb 9 punts d'avantatge respecte al Morell, que és segon. El Valls és tercer amb 48 punts. Ampolla, Tortosa i Gandesa amb 44, que estan una mica més lluny ja d'aquesta segona plaça que de moment ostenta amb seguretat el Morell. I pel que fa a la part baixa de la classificació tenim el Perelló amb 26 punts, amb 16 la Selva del Camp, amb 14 el Roquetenc i amb 12 el Calafell, que tanca la classificació. El Perelló ocupa aquesta zona de descens directe amb 26 punts, però també cal destacar que té un partit menys, que és el que s'ha ajornat aquesta setmana. De seguida parlem de la victòria del Gandesa d'avui. Som-hi.
Club de Futbol Gandesa.
Abans, però, escoltem el tècnic del Gandesa, Enric Alexandri.
Pues bueno, un partit que mos ha sortit tot de cara. Veníem d'una jornada anterior que no mos va sortir tres coses bé, que a casa contra el Cambrils, i pues avui ha sigut l'altra cara de la moneda. Mos ha sortit un partit redó, que tot mos ha anat de cara. L'equip ha estat molt ben posat, però bueno, la primera part l'ha solucionat molt bé, la segona part ha canviat una miqueta i s'han anat amunt, però bueno, ha sigut qüestió de temporitzar el partit i de controlar-lo. I bueno, realment, pues bueno, ells no han tingut ocasions de gol, gràcies a la nostra solvència, i bé, molt bé, perquè hem tret un resultat important.
Bé, doncs, eren paraules d'Enric Alexandri, després de la victòria important del Gandesa avui, aquest migdia, un partit que es jugava a 3:15 a la Canonja. Genís?
Doncs sí, victòria important del Gandesa, que refà de l'ensopegada a casa de la setmana passada en un camp complicat com el de la Canonja. Els de la Terra Alta han sortit molt concentrats i ràpidament s'han avançat al marcador. Digui, als 2 minuts de joc, aconseguia fer el 0-1, que donava confiança als gandesans per a dominar el partit. Els homes d'Enric Alexandri han practicat un gran futbol durant gairebé tota la primera part, en la qual s'han vist superiors a la Canonja. L'equip tarragoní ha aconseguit reaccionar els darrers minuts de la primera i han creat cert perill a la porteria de Rojas. A la segona part, la Canonja ha pujat les línies i ha complicat les coses als visitants, que veien com al minut 70 l'àrbitre els xiulava un penal en contra i expulsava el Mestoy. Rojas realitzava una espectacular aturada i donava vida al Gandesa. Un minut més tard, Daniel Robles veia la targeta vermella i deixava en 10 a la Canonja. Amb igualtat de condicions, el Gandesa tornava a controlar el partit i sentenciava el 85 mitjançant una contra ben acabada per Josep. En els darrers minuts, el Gandesa ha sabut matar el partit i s'emportava 3 valuosos punts cap a casa que li permeten seguir enganxat al grup de dalt.
Molt bé, és la crònica del Gandesa. Ràpidament ja anem a fer un repàs a la resta de la jornada.
El repàs de la resta de la jornada.
La Cava 2, Cambrils 1, la Cava amb el nou míster Guillermo Camarero ha sumat una victòria per 2-1 contra el Cambrils. Aquest triomf manté els del Baix Ebre a la novena plaça de la taula. Remolins Vitem 4, Alcanar 1. El Remolins Vitem va acabar emportant-se el partit contra l'Alcanar per 4-1. Els vitemencs van posar-se amb un 2-0 al descans amb gols de Sergi Ruiz i Edgar Bartolomé. Al 58, l'Alcanar retallava distàncies a través d'Adrià Balcells, però dos minuts després, Enric Ubalde feia el 3-1, que ampliaria al 73 Juanjo Martínez per establir el quart gol local i certificar el triomf vitemenc. La Redis 1, Jesús Catalònia 0. Després de 6 jornades, com dèiem, el líder, la Redis, va retrobar-se amb la victòria després d'imposar-se per la mínima al Jesús Catalònia amb un gol al primer minut de joc de Víctor Garrido. Els de Reus es mantenen al capdavant amb 60 punts. Roda de Barà 0, Ampolla 0. Repartiment de punts en un partit sense gols on l'Ampolla viatjava al camp del Roda de Barà. Amb l'empat, el conjunt ampollero es manté al quart lloc amb 44 punts. Empatat... Empatant a punts, com hem vist amb el Tortosa i el Gandesa. La Selva del Camp 0, Tortosa 4. El Tortosa continua amb la bona dinàmica i ahir va esgarrapar els 3 punts del camp de la Selva del Camp amb 4 gols. Àlex Borrull feia el primer abans del descans, Pere marcava el segon al 56 i 4 minuts més tard Gerard feia el 3-0. Els tortosins certificaven el triomf al 75 amb una diana d'Albert Verge. I finalment, Roquetenc 0, el Morell 2. El Roquetenc, equip gairebé de tercera, va acumular la tercera derrota consecutiva ahir a casa amb la visita del Morell. Els tarragonins van emportar-se el triomf gràcies a un doblet d'Òscar Pérez als minuts 38 i 73 del partit.
I fins aquí el repàs a la resta de la jornada. Abans d'anar a la publicitat, va, fem parlar una mica als nostres invitats, que tots dos, a més...
Sí, que ens estan preguntant els nostres companys que com és que no intervenim, i dic, bueno, hasta que no m'hagi de dir l'Edu de començar a parlar, jo...
Jo no vull parlar, no? Molt bé, doncs, a més, és un bon moment per a començar a intervenir, perquè els dos, al test inicial de dins l'estadi, coincidíeu que si no estéssiu jugant a l'equip que esteu jugant ara, Magí al Moranova i Moya a l'Olímpic, estaríeu jugant al Gandesa, perquè d'allí hi guardeu molt bons records. Ara que deixem enrere ja el repàs a la zona catalana, un Gandesa que ha canviat molt des d'aleshores. Vosaltres vau coincidir 3 anys al Gandesa?
Sí, 3 anys. Jo vaig estar 4 i 9 o així, i vam coincidir 3.
D'aquí, sí, no? D'aquí poc una estàtua o alguna cosa, no? Per a Magí, al Gandesa.
Oh, que va.
9 anys són molts anys, eh?
Sí.
Bé, què recordeu d'aquella etapa al Gandesa?
Parla tu, que no pares.
Bueno, que hi havia molt bon grup, un vestidor on hi havia molt bon companyerisme i bueno, se feien sovint bastants sopars, també.
Això és important. Això és important.
I d'això, pues, bueno, tens bons records.
La vostra amistat surt d'allí o no?
Potser sí, no?
Sí. Quan jo vaig conèixer que anava a jugar a Gandesa, que va ser primer en Ramon, que vaig establir contacte. Després vaig conèixer Magí la primera...
Ah, sí, si anàvem junts a
la primera
cotxe.
Setmana anàvem junts i a partir d'ahir, doncs, bueno, me feien bromes i... Era, com que era la novetat, que n'és jo, doncs se passaven bastant, però bueno, d'allí... Bueno,
te'n recordes de la broma que et vaig fer, eh?
Sí,
en el telèfon, hòstia.
Sí.
Explica-la.
A més, una mica llarga, però bueno, ho resumiré perquè...
Tranquil. Demà te costarà aixecar-te, però no passa res.
Lo vaig trucar... Hi havia un partit que on lo va anar a jugar?
Anar a jugar, em sembla que a la Selva o a la Floresta.
Bueno,
sí, a la Floresta, no guanyar.
I jo no hi vaig poder anar i vaig trucar a un company i què vau fer? Doncs pues van guanyar una palissa, sí. No? I ell havia jugat i el vaig trucar jo com si fos el directiu del Remolins Vítem, te'n recordes?
Sí, me'n recordo.
I vaig gravar la conversació pel mòbil, sí. I bueno, li feia una oferta a Moya, però una oferta estratosfèrica, amb un de pasta,
sí.
Cotxe... Bueno, li feia una bona oferta.
Me'n recordo hasta de la xifra que em vas dir.
Quants diners et va oferir?
Era tentadora, però jo no vaig caure.
Quants diners et va oferir?
600 euros m'ho oferir.
600 euros? Sí. Estem parlant de fa uns quants anys.
Sí, pues sí, 6 o 7 anys.
I vehicle. Per anar a Remolins, li vaig dir.
Però vehicle com, el vehicle?
Cotxe.
Li donaves cotxe?
Sí.
Ostres, que no ho perda, tu.
I el tio va dir que no perquè havia firmat en lo Gandesa i que primera la seva paraula que
són
els diners del món, me va dir.
És un tio en compromís, eh, Moya?
Sí, moltíssim. I no, re, hòstia. Me'n recordo que quan la vaig ficar al vestuari que pues, los 20 jugadors que eren van començar a riure amb lo de la broma i el pobre, no la fiqui, no sé què, però bueno. Clar,
muy bien,
pues,
Però aquesta broma va deixar molt bon lloc a Moya, eh?
Moltíssim, sí, però sí. Ell se pensava que no, que ell li havien fet per a putejar-li. I a veure, el va deixar a un lloc perfecte, perquè li vaig fer a un munt de jugadors, me'n recordo, li vaig fer a Archie, un que jugava al Wander, li vaig fer a un munt de jugadors i tothom, pues, bueno, pues ja quedarem un dia per parlar, o que sigui. L'únic que no va deixar va ser ell.
Sí. És curiós, eh?
Després, a part, em sembla que li va ensenyar el president i me volien pujar fins i tot el sol.
Per igualar els 600 euros, no?
Anem a mitges.
Molt bé, curiós aquesta anècdota, aquesta broma que li va fer Magí a Moya, que aleshores, entre cometes, debutava amb aquell Gandesa, que també va ser un Gandesa molt, molt lluitador i que sempre estava intentant aconseguir les primeres posicions per assolir l'ascens, que finalment, malauradament, no va arribar, no? Però bé, sens dubte és una d'aquestes curiositats que ens porten avui el Magí i el Moya. Òbviament després parlareu més de cara al derbi, que és allí on sens dubte teniu coses i espereu parlar.
No cal,
No cal parlar, no cal. Bueno, però haureu vingut.
Per aquí reclamaven un penalti a Magí.
Després en parlem, perquè de seguida anirem a la publicitat. Abans fem un cop d'ull al Facebook, perquè la gent també esperem la seva resposta a la pregunta que estem formulant avui, de que ens diguin des del seu punt de vista com van veure el derbi d'ahir dissabte. Què ens comenta la gent a través del Facebook?
Bueno, tenim
el micro, Judit, si vols, eh?
Sí. És que aquí hi ha una infraestructura, una logística...
Avui vas motivada, però no sé si et podràs moure molt,
sí.
Perquè era tota de cuero, un cuero ajustadet...
Ja no vull dir... Bueno, la pregunta, què n'opineu del derbi entre l'Olímpic i els Atlètics de Moranova? Tenim algunes respostes. Josep González, l'Olímpic se va pixar als Atlètics, només hi va haver un equip al camp durant els 90 minuts... Aitor, Olímpic just vencedor, el mig del camp només va ser de Sergi Vilà... Víctor Gómez, el partit va començar amb moltes imprecisions, però l'Olímpic es va fer dominar durant gairebé tots els 90 minuts. Partidars de Moya, ets molt gran. Víctor, un partidàs per part de l'Olímpic en moltes ocasions, però l'efectivitat dels locals va fer que els 3 punts es quedessin a casa. Felicitats a tots, l'Olímpic per la victòria, i a Jordi José Moya, que va fer un partidàs, ets molt gran crac. Lucas diu, otro derbi muy descafeinado, carente de intensidad y ganas, nada que ver con derbis de antaño, muy aburrido. Destacar la gran labor de los veteranos del Olímpic, Iván, Pete y Carlos, que son los que tiran del carro y los que salvarán al Olímpic, mal que les pese a muchos. I Jordi Siurana diu, no el vaig poder mirar perquè jugava, però m'alegro pels 2 gols de l'Ivan Lagunas Ortega. Ens veiem demà, míster.
Molt bé, doncs són els comentaris que ens van arribar a través del Facebook. Què us semblen?
Bueno, jo puc opinar. El primer comentari me sembla potser exagerat, perquè sí que... No, és veritat, dono la raó a Magí, ara que parlàvem. S'ha de ser honest. Jo crec que no va ser 90 minuts de domini, sinó que va haver moments de domini de l'Olímpic bastant més que els del Vilanova, però no va ser 90 minuts. Això sí, ho tinc que remarcar.
Molt bé, doncs és la puntualització que posa Jordi Moya en aquest comentari que rebíem a través del nostre Facebook. Bé, anem a la publicitat. Què vols, jo dic?
No, res.
Anem a la publicitat i tornem de seguida, perquè després hem de parlar, òbviament, ja de la tercera catalana, amb el derbi d'ahir dissabte, que podran veure demà per les canals del Canal 21. Mm-hmm. En quina hora, Judit?
A les 10:15 de la nit, la primera emissió.
Molt bé, amb Germán Inglés de comentarista i, a més...
I tu també, eh?
Sí, òbviament, sí, sí.
Òbviament.
I a més, després de la publicitat, us expliquem, o més ben dit, us expliquen aquesta notícia bomba que...
Hòstia, Edu, tio.
Que ja
serà
portem...
una tonteria, és que ve que vindre.
Home, jo crec que... No, Judit no ho sap. Jo crec que una tonteria no ho és. La Judit sí que ho sap. Jo dic, no és cap tonteria, que no?
No, és algo important.
És algo molt important.
És una cosa bonica i que estarà molt bé.
Doncs bé, són ara mateix les 10:47 minuts. Tranquils, que quan tornéssim de la publicitat no us diré que encara mos esperarem més, sinó que tornem de la publicitat i us ho contem. Així que no s'ho perdin. Anem a la pausa i tornem de seguida aquí a Dins l'Estadi.
Cadena SER, número 1 en esport. Respira, descanses capçades, un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant, informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural, un plaer que has de viure. Viu el futbol com només es viu al Canal Plus. La Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA i només ara tota la temporada. I a més amb Yombi pots disfrutar-lo on i quan vulguis. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Reparacions Aubanell la Màquina tenim el servei tècnic de marques com Cata, Ceca, Smec i Orbegozo. I molta atenció, perquè a partir del 8 de novembre, per cada compra, tindrà l'oportunitat d'entrar en un sorteig diari. 10% de descompte en la pròxima compra superior a 30 euros. Tot això a Aubanell Reparacions la Màquina, carrer Reis Catòlics número 3, 977-420-657.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa... En bones mans.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Perquè després de vostè, som qui més estimem a la seva mascota. Per vocació. I això es nota. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre, a Móra d'Ebre. Servei d'hospitalització, analítica ràpida i quiròfan equipat. Ràgics, vacunacions, xips. Disposem de servei d'urgències 24 hores. I si cal, ens desplacem a domicili. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. Antònia 105, Baixos. 977-40-16-57. Móra d'Ebre. Matins de 9 a 1. Tardes de 5 a 8.
I recordi que entrem en temps de desparasitar les mascotes contra paràsits externs i interns. Per prevenir-ho, pot assessorar-se a l'Hospital Veterinari de l'Ebre.
Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Cadena SER, número 1 en esport.
En 9 minuts arribem ja a les 11 de la nit. De seguida comentem el derbi. Abans, però, hem rebut una trucada, com sempre, del Sánchez, que no té Facebook ell i sempre ens truca per a comentar-nos la pregunta que formulem. Que enhorabona a l'Olímpic per la victòria, perquè van ser superiors. Salutacions al seu capità, a Magí. Però també...
A mi no.
Però també ens ha volgut...
Som molt amics.
Potser n'he pensat, és que teníem una mica de pressa també per a començar una altra vegada. Però sí que és veritat que Sánchez ens comenta que el que no li va agradar és que, jo això ho desconeixo, això ho haureu d'aclarir vosaltres, que al final del partit la dutxa era només aigua freda per als atlètics.
Això
m'ho haureu d'aclarir vosaltres perquè no sé de què va, eh?
No, freda no, o sigui, era algo inhumà.
Cubitos
no, freda no era. Freda és aquella vegada que vestuària molt a la
gala. No marxa pa casa.
No, d'ahir, de Mora d'Ebre, no, jo em vaig dutxar... però quasi moro, o sigui, era... No, cridant, o sigui, jo estava al vestuari, si algú m'arriba a sentir, hagués pensat que estava loco, perquè vaig estar cridant com un boig, però, bueno, ja, a veure, evidentment no sé qui s'ha de culpar, però, bueno...
Amo, ja que va dir que tanca l'aigua calenta.
Jo vull fer un aclariment, vale? Fa almenys una setmana, o 10 dies, que no tenim aigua calenta, val? Per una avaria que va haver. Llavors no era una cosa que estigués premeditada, de que l'Atlètic Monanau no tingués aigua calenta. De totes formes, van vindre al nostre vestidor a dutxar-se.
Alguns d'ells?
Sí, eh? Jordan i Narcís. Mm. I els vam acollir les mans obertes.
Sí, claro.
Les mans obertes, no?
Les mans obertes. Les mans quietes, eh?
I contra la paret, no? Les mans obertes contra la paret.
Bueno, que ha quedat aclarit, doncs, aquest apunt. El que sé que sí que... Que Sánchez ens ho comentava, no? Que es veu que havia la dutxa, les dutxes estaven... Bueno, l'aigua era freda i que alguns d'ells no es van poder acabar de dutxar. Bé, dit això, de seguida parlem del derbi, però lo prometido es deuda. Aquesta gran notícia que us havíem de dir. Poseu-vos els cascos, molta atenció a tots, perquè jo no us la diré. Us la dirà Bruno Saltor.
Hola, què tal? Bona nit. Soc Bruno Saltor i us vull explicar una cosa molt important. El diumenge 27 d'abril farem el programa en directe dins l'estadi des de casa meva a Brighton. Juntament amb l'Edu parlarem sobre la meva vida aquí i tota l'actualitat de l'equip i del món de futbol. Ah, i també espero les vostres preguntes, que contestaré encantat. Així que ens escoltem el diumenge, dia 27 d'abril, a partir de les 9 de la nit. No us ho perdeu. Una abraçada a tots.
Sí, senyor. Diumenge, dia 27 d'abril, dins l'estadi des de Brighton. Bona notícia aquesta, eh?
Sí, ara lo important és jo estaria a tindre festa.
Ja. No, vosaltres estareu aquí, jo estaré a Brighton.
Vosaltres aquí a Ovila Ràdio...
Ara podeu continuar.
Vas allà, tu?
Des de 9 a 10 farem un programa des de casa a Bruno, un especial Bruno Saltor des de seu a casa, i a les 10 connectarem ja dins l'estadi amb tot el que ha donat de si la jornada esportiva del futbol de casa nostra. Per tant, serà un programa de, bueno, des de les 9 de la nit fins a les 11 i mitja, 12, que durarà. És a dir, que és una notícia important, eh? Important perquè
sí,
no s'ha fet mai.
M'agrada, sí senyor.
No s'ha fet mai.
Ja té el bitllet, ja, no?
Ja tenim els bitllets, sí. A més, farem un reportatge audiovisual de Bruno Saltor sobre els dies que estarem allí. Marxem el divendres, tornem el dilluns.
Amb qui vas?
Amb Sergi Collvinent, que se'n cuidarà del reportatge audiovisual. I farem com una mena de el convidat, eh? Tipo el convidat, pues farem una cosa similar.
Hòstia!
I ja ho podreu veure de cara al juny, si tot va bé, de cara al juny, principis de juny, mitjans del mes de juny, estaré ja preparat aquest reportatge i el podreu veure.
Te volia preguntar alguna.
Pregunta.
Jo qui ho paga?
Ah, sí, t'ho pagues tu, això, o no?
De la meva butxaca.
Sí?
De la meva butxaca.
Ah, molt bé.
Sí.
T'ha forrat, eh?
Bé, doncs, queda aquí.
Sempre fiquen cullerada, Magí, eh?
Sí. Bueno, la inversió s'ha de fer.
Sí, sí, molt
després
bé,
ja
molt
vindran els
ja recollirà, ja recollirà després.
Molt bé, doncs aquesta és la notícia que teníem moltes ganes que, de contar-vos-la, que teníem, és una cosa que hem tracturat durant molts mesos, l'hem treballada durant molt de temps i vam estar punt a punt de fer-ho la temporada passada, que a més era el debut de Bruno la temporada passada amb el Brighton. No va poder ser perquè Bruno va estar lesionat en l'època que hi havíem d'anar, perquè també va estar malalt i no podíem anar-hi, però aquesta temporada sí que hem arribat ja a un acord definitiu, ha costat, però al final ja ho tenim aquí. Tenim el dia 27 d'abril, des de les 9 del vespre, en directe des de Brighton, farem el programa de Dins Estadi, parlant també amb Bruno Saltor, i com no, també vosaltres, els oients, tindreu la possibilitat de fer-li les preguntes que vulgueu, que tal com heu sentit que ho dia ell mateix, doncs també us le respondrà encantat de la vida. Esperem que ens acompanyi el temps, que no es lesioni Bruno, sisplau, sobretot, toquem fusta, i a veure si aquest serà, a més, el partit que anem és el Brighton-Yeovil, que és l'últim partit de la temporada del Brighton a casa, i molt probablement s'estaran jugant el seu no sé als playoffs d'ascens. Esperem que hi hagi sort. No obstant, us anirem donant més detalls al llarg de les properes setmanes. Dit això, ara sí, moment de parlar del derbi. Ahir dissabte es va jugar el gran derbi de les dues mores, teníem moltes ganes de que arribés aquest dia, i finalment va arribar. Al final, victòria per a l'Olímpic. 3, o més ben dit, 4-1. Abans, però, anem a fer un repàs en aquesta tercera catalana. Tots aquests resultats d'aquesta jornada.
Dins l'estadi. Tercera catalana. Tercera catalana.
Molt bé, doncs anem a fer un repàs a aquesta tercera catalana. Resultats i classificació.
Resultats i classificació.
Jornada número 26 amb l'Olímpic Móra d'Ebre 4, Móra la Nova 1.
Batea 5, l'Ametlla de Mar 2.
La Sénia 0, Ullacona 0.
Vilalba 0, Camarles 4.
Aldeana 2, Horta de Sant Joan 0.
Flix 6, Sant Jaume d'Enveja 0.
Santa Bàrbara 1, Remolins Vitembé 3.
Alcanave 1, Deltebre 0.
I Corbera d'Ebre 3, El Pinell 1. La classificació està liderada pel Camarles amb 58 punts. Segon és el Batea. Déu-n'hi-do la temporada del Batea que espera marcar. Segon, ara mateix, en zona de promoció, amb 48 punts. 10 menys que el líder, el Camarles. Lluitant també per aquesta segona posició, tenim a dos equips, com és el cas del Deltebre i el Flix, amb 47 punts. Ulldecona, cinquè, amb 45. Corbera d'Ebre, també, amb 45 punts. La Sénia, en té 38. Horta de Sant Joan, 36. Aldeana, 35. Móra la Nova, desè, amb 34. Santa Bàrbara, 33 punts. 32 per a Alcanave i Olímpic de Móra d'Ebre, que és 13, però amb un partit menys. 30 punts per al Pinell. I en zona de descens tenim a l'Ametlla de Mar, en descens compensat, amb 30 punts. En descens directe, Sant Jaume d'Enveja amb 28, Vilalba amb 22 i tanca amb 12 punts el Remolins Vitembé. Un Remolins Vitembé que aquesta setmana, tal com repassàvem ara els resultats, ha aconseguit la victòria 1-3 al camp del Santa Bàrbara, sens dubte sorprenent. De seguida en parlem també d'aquest partit. Abans, però, moment ja sí de parlar del derbi.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre. Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs, Molla Magí, tot a punt per a parlar del derbi. Abans, si us sembla, escoltem els tècnics. Després del partit, comencem pel tècnic local, tècnic de l'Olímpic de Móra d'Ebre, Rafael Castellví.
Bueno, ara estan molt il·lusionats. Era un partit que nosaltres emocionava molt, moltíssim. Era, si perdre aquest partit, ja ens costava molt sortir d'allà baix. Els xavals han sortit a tope, han sortit amb una pressió i amb una intensitat increïble i, bueno, jo crec que s'ho mereixien ja. Un partit se mereixien un resultat com este.
Bé, paraules, va ser breu Rafael Castelló i la veritat és que estava content, molt relaxat i suposo que tampoc tenia moltes ganes de parlar, més que res, sobretot per a celebrar aquesta victòria. Sí que va parlar amb Ros Segura també, que ens comentava el següent.
L'equip ara està, pues, està trist, està decaigut, perquè no agrada perdre i menys agrada perdre pues, aquí en un derbi. Però bueno, hem de aixecar el cap, hem de mirar endavant i a continuar. Aquí no s'acaba el món, són tres punts que sempre agrada guanyar, que sempre agrada tindre'ls, més com contra, i a part sent rivals directes, a part sent derbi de les Mores, però bueno, no passa res, hem de tirar endavant i continuar. Excepte aquest partit que avui no ha estat fins, perquè de bon principi no hem sabut interpretar, potser ha sigut culpa meva, no he interpretat bé el partit. Al principi havien de jugar un plet amb el seu nerviosisme, les seves ganes o les seves necessitats de tindre els tres punts sí o sí, i això ho ha entès malament amb massa passivitat a l'hora de les pressions, l'equip un plet massa estirat, i això no ens ha ajudat. Han fet que l'Olímpic se sentés a gust, que s'agradés en pilota, que és el que havíem d'evitar, I després de la segona part, pues, bueno, ha sigut una miqueta estranya i l'Olímpic realment felicitar-los, han sigut superiors a nosaltres, han guanyat clarament, no passa res, i a partir d'aquí nosaltres aixequem el cap, continuem i la setmana que ve ens disputem 3 punts més i ja està.
Bé, doncs, aquestes eren les declaracions dels dos entrenadors després del derbi, després del partit entre l'Olímpic i el Mora la Nova. No sé si coincidiu una mica amb el que diuen els entrenadors al final del partit.
Sí, bueno, jo el que diu l'Ambròs, pues, trobo que sí, que és, a veure, el partit va anar així. Jo crec que més en jugades puntuals, ja no del penal ni res, però, per exemple, abans del seu penal, nosaltres tenim un contraatac que no acabem de fer gol i se mos fiquen 2-1, després amb el 2-1 Ferran se va fer mal i no sé, va ser
coses puntuals, no?
Va ser com una mica com a varios cops en un moment que dius, hòstia, ja anem 3-1 i no sé ni les hòsties per on me venen, no? Mm-hmm. I no van poder aixecar i això de la intensitat també, pues una mica també, jo crec que de dintre se va veure una mica que faltava la falta d'intensitat i això i bueno.
Comentava, jo crec que és important les paraules que feia l'Ambròs Segura, que potser ell mateix reconeixia que s'havia equivocat una mica d'afrontar aquest partit, no? La manera de plantejar-lo.
Bueno, estos partits que últimament han anat jugant fora i a Ulldecona, al Pinell i això, a veure, els entrenadors encerten i quan guanyes sempre encerten i quan perds la culpa ha de ser d'algú i bueno, pues, jo crec que la culpa és del jugador sempre. Ell pot equivocar-se en una alineació, però la intensitat lo fiquen els jugadors. Ell no té un botonet per apretar i d'allò. I jo crec que va ser més del jugador... És que no sé, una mica més dels jugadors de no estar més a lo que teníem que estar a lo que mos jugàvem, que nosaltres guanyant este partit pues, mos ficàvem ja superbé. I bueno, al final pues, va acabar malament.
Bé, sens dubte la victòria és importantíssima per a l'Olímpic perquè Moya, vosaltres sí que en aquest partit... Si un dels dos equips era el que necessitava més la victòria, éreu vosaltres. El Mora Nova venia de guanyar al camp del Pinell i més o menys s'havia estabilitzat en una zona, entre cometes, tranquil·la, si li podíem dir així, perquè la classificació no és per a dir tranquil·la a cap posició, però, excepte els que estan lluitant per algo més important. Però sí que la victòria vostra, a més sumada amb la que la setmana passada no va poder jugar al camp de l'Ametlla de Mar perquè es va suspendre el partit, teniu un partit menys, però tot i això estàveu clar, estàveu en zona de descens compensat, que veure-us allí ja crea una mica d'ansietat també al mateix equip, no? Com vau afrontar el partit, no? Com el va preparar Rafel per intentar doncs, animar-vos i que de lluitar com fos per la victòria?
Bueno, primer que res, tinc que...
Espera, que tenim algun problema amb el teu micròfon. Segueix parlant?
Tinc que dir primer que res que la nostra intensitat va ser superior i degut a que teníem més pressió, no, també, ens anava molt més en joc. Teníem una pressió vinguda també perquè no es va jugar la setmana passada, necessitàvem sumar com fos, sí. I crec que era el moment, no? I donar més ànims a l'equip guanyant davant el Mora la Nova, que necessitàvem. I bueno, ara permeteu-me un moment que m'agradaria, com a representant del club, donar aquesta victòria, doncs... donar-li al Jan, que és el fill de l'Albert Martínez, que està hospitalitzat fins demà, està hospitalitzat. Va tindre un petit accident i bueno, demà li donen l'alta, llavors donar-li a ell aquesta victòria, no? I un poc més.
Molt bé, doncs sens dubte va ser una victòria important per a l'Olímpic, momentàniament sortiu del descens i a més a l'espera del partit pendent que teniu contra l'Ametlla de Mar, per tant, en cas de guanyar aquest partit, que no sé si teniu data, us allunyaríeu ja bastant d'aquesta posició perillosa.
Sí, ens allunyaríem, però jo crec que principalment és aquesta setmana el que ens preocupa, que és anar i guanyar, anem al camp del Pinell. Llavors, allí s'ha de treure 3 punts, sí o sí, i llavors aquell partit ja el tenim allí, el de l'Ametlla, que si es treu també un bon resultat, és a dir, 3 punts, perquè ja suma d'un en un no ens serveix, i llavors sí que ens tornarem a ficar en una zona tranquil·la.
Per Setmana Santa, entenc?
Setmana Santa, la data no la sabem exactament, però jo crec que entre dijous i divendres.
Molt bé, si us sembla, anem a començar a parlar una mica del partit. Abans de parlar del primer gol de l'encontre, hi ha una jugada important que ens ho comentava abans Magí, aquest possible penal sobre Magí, precisament, en una jugada dins l'àrea amb Pete. Magí, en aquest cas, des del teu punt de vista, hi ha penal?
Sí, jo crec que sí.
Moya?
Bueno, jo, de veritat, que coneixent a Magí, tinc molt dubte de que fos penal, perquè sé que hi ha el mínim contacte, es deixa caure, perquè és així, Magí. Llavors, jo no vaig veure en cap moment una acció intencionada de penal. Però clar, això evidentment...
Lo que pasa que ell ho fa molt bé, perquè en vez de fer-me la traveta, me fica el ginoll. I és lo que... Bueno, que a mi m'és igual, l'ha pitat o no l'ha pitat, però sí, lo que és...
Bueno, són dos jugadors veterans i, clar, evidentment és difícil interpretar-ho, com va ser realment. Fins i tot jo, que estava a la mateixa jugada, jo vaig dubtar, o sigui, imagina.
Això el que passa és que se junta les ganes a les ganes de menjar. O sigui, un que s'aprova una mica i l'altre que busca el penal, però ell me fica el ginoll i això ja t'ho dic jo aquí a la Xina.
Bé, aquesta acció que es va produir abans d'arribar al primer quart d'hora de partit, demà a les imatges del Canal 21 podran veure vosaltres mateixos si és penal o no. En aquest cas no va xiular penal l'àrbitre, va continuar el partit. Inclús ho comentava Moya, no?, que no va ser 90 minuts de domini de l'Olímpic. Sí que és veritat que la major part del temps va ser l'Olímpic el clar dominador, però sí que és veritat que el Móra Nova, tant a la primera com a la segona part, va disposar de jugades aïllades que van crear una mica de perill. Tampoc massa, perquè va ser un partit realment còmode per a Marc Castellví. No li vau ficar massa feina, tampoc. Excepte Pete. Excepte Pete. Però bé, 1-0. Arribava l'1-0 al minut 31 de partit, després d'una excel·lent jugada de Sergi Vila, que va ser, des del meu punt de vista, un dels millors del partit. Va ser importantíssim en els gols de l'Olímpic. La primera jugada de Sergi Vila va ser una excel·lent jugada per la banda dreta, va penetrar per l'àrea i va assistir cap enrere per a Ivan Lagunas, que amb la dreta, de primeres, tot i que li va pegar una mica mossegada, va aconseguir fer el primer gol del partit. Era l'1-0.
Sí, va ser així, exactament com expliques. Jo abans de sortir al camp jo li vaig dir a l'Ivan, dic, la primera que tindràs anirà dintre, i va ser així. A la segona part també vaig dir el mateix a l'Ignasi, perquè no li estaven sortint les coses, i vaig dir, la primera que tinguis marcaràs, i va fer gol. Vull dir, jo crec que també va influir una mica la meva motivació.
Jo crec que t'hauries d'obrir un gabinet de l'Eió i...
Tarot Jordi Moya.
Tarot Jordi Moya, està clar.
Bé, doncs era l'1-0. Després, però, aquest avantatge per a l'Olímpic li duraria poc, exactament 11 minuts, perquè al minut 42 el Móra Nova es va trobar amb un regal, i és que en una pilota aparentment sense perill recuperava la defensa de l'Olímpic a la zona de les banquetes, més o menys va ser per allà, i assistia cap enrere Pete per a Marc, el que va ser que li va fer un passe d'enemic, d'aquells que se'n diu d'enemic, una passada aèria. A més, jo suposo que també amb l'Oven es va ajudar una mica la pilota, va agafar una mica més de velocitat.
El bot que va pegar també.
Va sorprendre a Marc, que no va poder fer res. És un d'aquells gols, perquè la gent ens entengui, de que acostumen a sortir al zona zapping, d'aquells gols tontos de la jornada, doncs jo crec que és un d'aquests. No sé si després la Judit també la voldrà enviar a TV3 per a que així. Vale. Estaria bé que sortís lo d'Arby, encara que sigui per aquestes coses, però...
Perquè sentir la teva veu una miqueta, no?
També podria
jo
ser.
Jo crec una cosa, Edu,
ja em sentiu prou.
Que gràcies a aquest gol, nosaltres encara vam voler anar a jugar més intensament i vam tindre aquelles ganes extra, no?, de treure el partit com fos. Ens vam donar ànims mútuament i d'aquí ho vam treure. Si no arriba a fer el gol, igual ens haguéssim... No es pot dir mai, però igual ens haguéssim relaxat.
Jo crec que una cosa molt important és que aquest gol se'l va fer Pete. És una cosa que vam parlar a la retransmissió amb el Germán. Molt probablement, si aquest gol se l'hagués fet un altre jugador, per exemple, no, o Quim, per exemple, no, que és un jugador més jove, molt probablement aquest gol li hagués pesat a ell mateix. Però al ser a Pete potser no li va pesar tant, no? Inclús Pete, després de fer-se aquest gol, se'n va riure. Va riure, cosa que amb un altre jugador, molt probablement, més jove, no li hagués passat, i potser si li hagués fet una mica més pesat marcar-se aquest gol. No sé, és una valoració,
Sí, sí, tens raó.
1-1, aquest gol de Pete, que sens dubte per al Móra Nova li demanava la mar de bé. Bueno, Genís, tu també pots comentar que també...
Ja, pobre, és que...
No, tranquil, ells ho saben més, també. No, jo com a línia general de la primera part... Sí que es va veure un Olímpic superior, però crec que les nostres ocasions van ser prou clares també, no sé, que no vam acabar xutant, però haguéssim pogut marcar amb el penal. Jo no he dit la meva opinió, però crec que és claríssim també. I bueno, sí que ens va anar superbé el gol aquest, perquè bueno, no mereixim potser empatant, però sí que ja el teníem molt ben encarat per a la segona part.
Bé, aquest gol, sens dubte, us va ajudar una mica per a despertar-vos i agafar amb ganes la segona meitat, per a veure si podia aconseguir el Móra Nova la remuntada. Un gol que en aquest cas podia valorar-se d'una manera per a l'Olímpic, és a dir, que l'equip s'afonsés, o tot el contrari, que és el que ens comentava Jordi Moya, no? Que aquest gol encara li va donar més ales a l'Olímpic per a tornar-se a avançar al marcador, però seria en tot cas...
L'equip estava tan reforçat en aquest partit que qualsevol adversitat no mos faria caure. Sí, va ser així.
Bé, doncs, anem, si us sembla, ja cap a la segona part. Anem a analitzar la segona meitat del partit, on ben aviat l'Olímpic es tornaria a avançar al marcador. Va ser el minut 7 de la represa, minut 52... Penal molt clar de Narcís sobre Ernest i la pena màxima que Ivan Lagunas no perdonava. Feia llavors el 2-1 de penal al minut 52 de partit. En aquí suposo que no hi havia discussió, el penal sobre Ernest era totalment clar.
Sí, sí, per mi sí.
Magí, crec que
sí.
Magí,
sí, era penal, era penal. Aunque Narcís diu... Jo me'l crec... No, que és penal,
eh?
Ja discrepa, sí, sí. No discrepo, però jo li vaig preguntar a Narcís i li dic, hòstia, tio... Dic, què t'ha passat? Clar, i ell...
Van amb tot,
que no...
Narcís van amb tot i es va tirar al
terra. Clar, ell no el va veure. Ell va anar per la pilota i ell no va veure al... No sé qui va ser el noi.
Ernest.
Pues Ernest noi. I no el va veure i, clar, al no veure ell va anar a escombrar la pilota i va agafar el jugador i, clar, li va fotre un palo, penal, sí, i ja està.
Penal,
està clar.
Penal molt clar. Bé, doncs, no perdonava Ivan Lagunas, que feia el 2-1 al marcador, i a partir d'aquí arribaria també una jugada important per al Móra Nova, i és que al minut 55 Ferran Argiraga havia de ser substituït, entrenava el seu lloc Ricard, sembla ser que té una ruptura fibrilar Ferran, veurem si en té per a molt temps o no, però és una baixa important.
Sí, home, clar, una baixa importantíssima.
És un dels cops que ens comentaves abans, no?
Sí, clar, o sigui, veure que ja, a veure, psicològicament amb el 2-1 ja mos van baixar una mica, tot i que no sé per què, però bueno, i veure que ja se va fer mal Ferran, que en partits mos ha salvat de moltes, sí que, a veure, tothom fallem i tothom la tenim, no? Però vull dir, dona molta seguretat Ferran, no és que Ricard no la doni, però Ferran, pues, a veure, és Ferran i és molt bon porter i...
Sí, sí. Òbviament, ahir hi havia un duel entre els millors porters d'aquesta categoria, com és el cas de Marc i Ferran, des del meu punt de vista, dos dels millors porters d'aquesta tercera catalana, que ahir estaven sota pals, sí. I la lesió de Ferran és molt curiosa, Magí, perquè Ferran en principi no havia de jugar al derbi, per motius laborals,
sí.
Finalment sí que s'ho va poder compaginar per a poder-hi ser. Havia de jugar Ricard aquest partit d'ahir i finalment va ser Ricard que almenys va poder gaudir d'aquests 35 minuts que va poder jugar, no?
Sí, bueno, Ricard ara per motius laborals, pues Ferran un cap de setmana sí, un cap de setmana no, pues no podia venir o algo així és. I Ricard pues, ja ha jugat pues, diversos partits i el xaval pues, bueno, ho ha fet bastant bé. El dia de Remolins mos va salvar ell, per exemple... O sigui, que el noi no ha desentonat ni molt menys. Però, clar, Ferran, pues, també, a veure, és Ferran i el porter de puta mare.
Bé, doncs, va haver tres cops durs en 3 minuts, o en 5 minuts, més ben dit. El gol de l'Ivan Lagunas de penal, la lesió de Ferran i entrava al seu lloc Ricard Giné, i al 58 Ernest Rosell posava el 3-1 en una excel·lent de nou jugada per la banda esquerra en aquest cop de Sergi Vila, centrada cap a la zona de la frontal de l'àrea petita, i allí estava totalment sol Ernest, que va poder controlar i rematar còmodament. És a dir, també error de marcatge dins l'àrea.
Que vaig arribar jo a tapar-lo, recordo, però ja estava solíssim.
No va poder fer res. Ricard no va poder fer res.
Totalment venut. Era el 3-1, gol de l'Ernest Rosell, que també va completar un molt bon partit també l'Ernest, va fer un molt bon partit en línies generals l'Olímpic, però destacaria sobretot la segona part de l'Ernest, va ser molt incisiu per la banda esquerra, també Sergi Vila durant tot el partit, Pau Muñoz també es va sortir, és a dir que aquests jugadors que a vegades se li dona mano una mica més, que són molt joves, el partit contra el Móra Nova ahir van donar el callo. El que passa que són de Móra Nova els dos, el Pau Muñoz i l'Ernest Rosell, que a més, juntament amb l'Ivan Lagunas, que també va fer un molt bon partit, va tornar a sucar, estava més adelantat, més com a home gol, l'Ivan Lagunas en aquest partit, però era curiosa aquesta dada, no? Guanyava l'Olímpic 3-1, 3 gols de jugadors que són de Móra Nova, no? Era curiós, no sé si vosaltres ho vau pensar en aquell moment, suposo que no, però...
No, jo... Al moment no, qui? Però home, és curiós.
Jo sí que no havia relacionat, clar, los tres, tant Pablo Ernest són íntims amics meus i tal, però sí que, clar, el fet que es fos l'Ivan també, que marqués, no.
Dos gols de l'Ivan i un de l'Ernest.
Curiositat, deixem-ho
així. Sí, és una curiositat, però bé, va fer gràcia comentar-la en aquell moment.
Curiositats que li agraden. Guanyar molt a nou, així.
No, al final 4-1, al final 4-1. I estàvem comentant el 3-1 de l'Ernest Rosell. Jo crec que aquest gol, no sé si m'ho heu considerat amb mi, també va significar la noquejada definitiva al Móra Nova.
Sí.
Va ser així, perquè ja l'equip estava, el que deia Magí abans, amb el 2-1, la lesió de Ferran, ja van baixar una mica ja los brazos, no hay tanta confianza, no sé.
Una... Són dos o tres trompades en un moment que dius, hòstia, pues si mos han regalat l'empat ells a la primera part, que nosaltres a la mitja part d'amor mos va fotre una bona bronca, totalment merescuda, no, a tots, però...
Què us va dir?
Què mos va dir? Pues que mos havien regalat l'empat, que si seguíem així, pues que mos fotien una panadera. Però el que t'he dit, lo de la intensitat, lo de... I tot i que jo penso que nosaltres vam tindre tres o quatre arribades molt, molt perilloses. Una que va, sembla que va ser l'Àlex, que va arribar per la banda, sí. Érem sí. tres tios allà.
Va ser una bona carrera de l'Àlex, li va faltar...
Lo passe final.
Lo
sí, mateixa sí. jugada que ells van fer l'1-0, nosaltres vam tindre esta. Però el passe final pues, no va estar encertat, doncs pues, bueno, pues, és així el futbol. Però a la mitja part ens va fotre la bronca esta i pensàvem que sortiríem amb una mica més de ganes i una mica més de, no sé...
Sí, però jo crec que
és de derbi.
És el penal també que vull dir, està el penal de la primera, de la segona part, no? Els dos equips, bueno, estava
sent,
sí, claro. superigualat, tantejant i tal. Clar, es fan el penal i nosaltres nos veiem també això, bueno, després del penal, la lesió i tal, les veiem sense capacitat de reaccionar i ràpidament també fan el 3-1, llavors és com, bueno, sí que teníem ganes. Jo crec que sí, que l'estem millor plantejat, millor situats que la segona, que la primera part, però clar, no tens possible reacció, no? Ràpidament te fan el 3-1 i ja estàs mort.
Bé, i ja per acabar, al minut 79, l'Ignasi Bernet es plantava sol també davant de Ricard Giné i feia el definitiu 4-1 al marcador. Sí que és veritat que en els últims minuts el Mora Nova va tenir alguns corners, inclús també una molt bona acció de Nacho, que Marc va enviar a córner una bona acció de reflexes, però no sé si també vau caure, que és una dada important, el gol a Berash. El gol a Berash també és molt important. Més a més, quan aquesta classificació, quan aquesta lliga està tan igualada, tenir el gol a Berash a favor, que ara té l'Olímpic, és també fonamental. Mora Nova va guanyar allí 2-0, el partit de la primera volta, 4-1 guanyar l'Olímpic en aquesta segona volta, per tant, en cas d'empat al final... l'Olímpic seria qui es quedaria per damunt.
Esperem que no
haguéssim tingut
d'arribar. Que no haguéssim
tingut d'arribar.
Sí.
Esperem que no tinguem d'arribar al gol a Berash, perquè si no la situació seria molt complicada per als dos equips, si hem d'esperar el gol a Berash. Però sí que és veritat que és important també tenir el gol a Berash a favor amb els teus principals rivals. Comentaves alguna cosa que crec que volies afegir, Moya?
Bueno, jo volia comentar que van estar, tots els companys van estar bé, o sigui, sí que destaca els que van marcar i perquè van fer un partidàs, vam jugar tots molt bé, vull dir, realment va ser així, no tinc res més a dir sobre el partit.
Cal afegir que l'Ambròs Segura va ser expulsat al minut 69 de partit, una expulsió amb roja directa. Al final de l'encontre li vaig preguntar a l'Ambròs el motiu pel qual havia estat expulsat i es veu que l'únic que li va dir comentar a l'àrbitre, a Víctor Tossas Aliaga, que era el col·legiat encarregat de posar justícia en aquest derbi, és una simple correcció, una apreciació en una jugada, i que en aquest cas l'àrbitre li va mostrar la roja directa. Era el que ens va dir l'Ambròs al final del partit.
A mi sí que m'agradaria parlar de l'àrbit, però no que s'hagués equivocat en penal i el que sigui, que a veure, l'Olímpic va guanyar justament i ja està. El que no em va agradar és la prepotència que portava, que és que no li podies dir res, o... Va haver una jugada que Juan va fer una falta a no sé qui de l'Olímpic i li diu... Seis, dale la mano al de l'Olímpic. I Juan pues, va dir, per què li tinc que donar la mà? I per què t'obligo jo, li va dir. I dic, però tu, Arvid, no pots obligar. I jo li vaig aixecar el braç i em diu, com me torni a aixecar el braç, t'expulso. O sigui, no volia que li marxés...
A mi no me levantes la mano.
Li volia que marxés lo de l'àrbit de les mans. Que ja està bé que un àrbit sigui serio i que no que vulgui manar ell. Però, hòstia, és que no se li deia res. I ja estava ja a la defensiva el noi este. Que no va... No va influir en real el resultat, però... No sé, este caràcter... Sí. A vegades tant i a vegades tampoc. A vegades ve algun xiquet que, pobret, que veus que no sap ni per on va per allí el camp, i a vegades ve cada un que, bueno, que no els hi pots dir res, que pensen que són Jackie Chan, és que no li podis dir res.
Bé, curiosa aquesta comparació, eh? És curiosa la comparació.
Fes riure molla una mica, però està molt seriós i pareix que aquí guanya el Mora Nova, macho.
Bé, doncs, d'altra banda, comentàvem també les paraules que van tindre els dos entrenadors al final del partit. Important també aquesta apreciació que ens deia Magí, que l'Ambròs va pegar la bronca al vestuari a la mitja part. Però després també m'agradaria saber com va reaccionar Rafael, que us va dir al final del partit al vestuari, Moya.
Bueno, tot va ser felicitacions, perquè realment va ser el que es va demostrar al camp i que seguir treballant igual, que tots els partits que venen ara són finals i només podem guanyar a partir d'ara.
És sens dubte preocupant, no?, la situació que ocupen tots dos equips en aquesta classificació, una classificació molt igualada, òbviament, però se'ns fa estrany que tots dos equips estiguin lluitant per la permanència, que és l'objectiu al final de tots dos equips, no? L'Olímpic 13 amb 32 punts, es troba ara mateix a 2 punts del descens compensat, això sí, amb un partit menys, però contra un rival directe, que és important dir-ho, i el Móra Nova, que tot i que és desè amb 34 punts, doncs se situa a 4 del descens compensat també. És a dir, que una mica la feina dels dos equips fins a final de temporada serà treure el màxim de punts possible, òbviament, això és una obvietat, per a lluitar per la permanència.
Baixen 3?
3 segur. I el quart és descens compensat, no? Val més quedar fora del descens compensat, per si acas.
Sí, sí, sí.
I la setmana que ve, doncs, cal destacar que el Móra Nova juga a casa contra el Batea, mentre que l'Olímpic es desplaça al Camp del Pinell. Tots dos equips tenen partits molt complicats. Sobretot el Móra Nova s'enfronta contra un Batea que és segon a la Lliga, mentre que l'Olímpic visita el camp d'un Pinell que avui ha perdut contra el Corbera d'Ebre, que necessita també els punts perquè també, òbviament, està lluitant per a sortir de la zona compromesa de la classificació. Per tant, serà un partit molt complicat el de l'Olímpic la setmana que ve al camp del Pinell. Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més del derbi que no haguem comentat. Crec que ho hem comentat més o menys tot.
Sí.
No se'ns escapa res.
Jo vull comentar una coseta.
Sí. Per cert, felicitar també a la gent, al públic, que va respondre molt bé, molta despertivitat també en el partit, és a dir, que felicitats.
De Móra Nova hi havia bastanta gent, no?
Sí, sí, sí,
molta gent. Llàstima, no pugué, digues.
M'heixes parlar, per favor.
Sí, sí, no calles.
No, que comenta un fet curiós, que vam estar parlant l'altre dia amb Magí, que va ser lo de la batalla aquella que teníem pendent.
Ah. Primer, al Facebook, eh?
Primer va ser el camp, i vaig guanyar.
Sí.
I avui en tenim un altre i m'agradaria que opineu. O sigui, que opinin al Facebook, no sé si he guanyat, si no he guanyat.
qui guanya? Em va preguntar
molt bé,
això.
Molt bé, molt bé. Podem preguntar-ho, sí. Encara ens queda temps d'internet o
ja? Se pot preguntar perquè, clar, jo voldria...
No cal, això. Sí. Guanyes tu, si vols. Esta ja no m'interessa, ja.
Molt bé, doncs...
No, i també agrair també a tots els que van vindre a donar suport a l'equip, vale?
Molt bé. Vale, doncs és una proposta que es diu Moya i que ràpidament fiquem al Facebook. Qui està guanyant la batalla de la ràdio? La batalla sobre el camp ja vam veure que va ser l'Olímpic. La va guanyar clarament per 4 gols a 1. Però avui a la ràdio qui està guanyant la batalla? Magí, per part dels Atlètics Móra Nova, o Moya, per part de l'Olímpic?
Vaya artimanyes que s'està traient,
ja.
Per a guanyar punt, no sé per a què ho farà, això, eh?
No.
Si no guanya la
si falla el gol a veraix, després ja se li
haurà. Això també comptarà. Això,
ja. Més la batalla de la ràdio, que important contar-ho. Bé, mentrestant la gent va dient la seua també a través del Facebook, a part de què els hi va semblar el derbi, també poden comentar qui creuen que està guanyant la batalla aquesta nit aquí a la ràdio, o Magí o Moya, qui dona més arguments, així que aneu comentant, que anirem comentant també nosaltres via Facebook el que esteu posant i el que esteu opinant. Són ara mateix les 11:22 minuts. Després de parlar del derbi, nosaltres hem de continuar perquè tenim més partits que repassar, moltes coses encara que explicar-vos, així que continuem. Anem a un altre derbi, el derbi que s'ha jugat avui entre el Corbera d'Ebre i el Pinell.
Club de Futbol Corbera d'Ebre. Club de Futbol Pinell.
Doncs Corbera 3, Pinell 1, victòria al Corbera, que s'emporta el derbi de la Terra Alta d'aquesta jornada. El partit està protagonitzat per la gran igualtat entre els dos equips. Els locals han sigut els encarregats d'encetar el marcador gràcies al gol de Santi al minut 19. El Corbera ha sigut superior durant tots els primers 45 minuts i ha tingut alguna ocasió clara com la de Toni Calafat. Tot i això, just abans d'arribar al descans, Cisco aconseguia fer l'empat i situava l'empat a 1 al marcador. Amb aquest resultat s'arribava al descans i a la segona part el Pinell gaudia dels seus millors moments, però el Corbera ràpidament es posava les piles cap als darrers minuts del partit. Després de dues ocasions clares arribava el gol de Juanfran al minut 80, que posava per davant el Corbera. Amb el 2-1, els locals veien com l'àrbitre xiulava per anar a favor, que acabava transformant el mateix Juanfran fent el 3-1. Amb aquest resultat s'acabava el partit i el Corbera s'emportava els 3 punts davant un Pinell que necessita els punts i s'haurà de reforçar en les pròximes jornades.
Joventut Esportiva Flix.
Bé, doncs, Flix 6, Sant Jaume d'Enveja 0. Un hat-trick de Xidart ha guiat el camí de la victòria per als homes d'Albert Lizaso, que amb els 3 punts aconseguits aquesta tarda es situen a només un punt de la promoció d'ascens. El partit ha començat amb molt de cara per als interessos flixancos, ja que al minut 9, Xidart, de penal, feia l'1-0. Al 14, Ivan Cendrós firmava el 2-0 i Joan Porta, al minut 16, posava el 3-0 al marcador. 3 gols en 16 minuts, que pràcticament sentenciaven el partit. Però encara faltava un nou contratemps per al Sant Jaume d'Enveja. Al minut 27, en una falta al mig del camp, el Flix treia ràpidament, agafava descol·locada la defensa del Sant Jaume i Xidar feia el 4-0. Una acció molt protestada pel conjunt visitant, que reclamava que la pilota, en aquesta ocasió, no estava aturada a l'hora de treure la falta. Unes protestes que acabarien amb l'expulsió amb roja directa de Joan Magrinyà, després d'insultar l'àrbitre. El Sant Jaume, amb 10 homes, ja no ha pogut reaccionar ni plantar cara en un partit que pràcticament havia perdut en el primer quart d'hora de joc. Ja al 32, Xidar feia el 5-0 amb el que s'anava al descans i firmava d'aquesta manera el seu hat-trick particular. De cara a la segona part, el partit hagués pogut acabar amb marcador d'escàndol, però el Flix també ha baixat la intensitat del joc. No obstant, Andreu Peral feia el definitiu 6-0 al minut 62. El Flix ha fallat moltes ocasions. Inclús l'àrbitre ha anul·lat un gol a Jacob per fora de joc, un Jacob que reapareixia avui després de la seva lesió muscular. A més, també ha debutat Musta, que inicia la seva segona etapa amb el Flix i que ha completat una bona actuació amb els 35 minuts que ha jugat. La propera setmana, Horta de Sant Joan, Flix, serà dissabte a la tarda.
Futbol Club Vilalba.
Un moment, que estic votant a la pregunta de...
Estàs votant tu també. Tu també votes. Sí.
Vota que ha tingut
el mal. Li ha dit Magí, li ha dit, vota, per favor.
I aquí votes, òbviament, Magí, no?
Magí. Hem dit Vilalba, no?
Efectivament.
Vale. Vilalba 0, Camarles 4, resultat Camarles. Força... Camarles. Resultat força enganyós, ja que el Vilalba ha aconseguit mantenir l'empat a 0 contra el líder durant bona part del partit. Els de Poleia han estat molt concentrats durant tota la primera part i part de la segona, i han sabut posar la pressió al Camarles, que han hagut de suar per a superar l'equip de la Terra Alta. El Vilalba ha resistit fins al minut 66, quan Dani Fluixà ha fet el primer. A partir d'aquí, el Vilalba ha baixat els braços i això ho ha aprofitat el Camarles per assegurar-se la victòria. Marc al 75 i Quim al 80 sentenciaven el partit i finalment Pau al 89 aconseguia fer el 0-4 que enfonsava el Vilalba. Malgrat els esforços i el bon partit, els de la Terra Alta s'emportaven massa càstig. La setmana vinent, ull de con a Vilalba.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Aldeana 2, Horta 0, partit molt igualat entre dos dels equips que ocupen la mitja taula. Els dos equips començaven molt intensos i malgrat que l'Aldeana gaudia del domini en determinades seccions del partit, l'Horta estava molt ben situat i en tot moment tenia opcions d'avançar-se al marcador. El partit arribava al descans amb 0-0 i es decidia a la segona part. La major part dels segons 45 minuts ha estat protagonitzada per la mateixa igualtat que ha hagut durant la primera part. Tots dos equips han estat molt cautelosos de cara a porta i l'enfrontament s'ha hagut de decidir en els darrers 10 minuts. Mohamed, al 82, ha anotat el gol que pràcticament donava la victòria als locals, però l'Aldeana encara n'anotaria un altre, al 87, mitjançant Carlos, que aquest cop sí que tancava el marcador definitivament. L'Horta veia com si li escapava el partit als darrers minuts i s'haurà de refer la setmana que ve.
Club de Futbol Batea.
Batea 5, Ametlla 2, victòria contundent del Batea que s'ha imposat amb facilitat davant de l'Ametlla. Els locals han començat molt forts i s'han trobat davant un equip visitant poc intens que no ha posat molta posició. L'Agustí ràpidament s'encarregava de posar el Batea per davant gràcies a un gol a la sortida d'un córner al minut 4. La primera part ha sigut de total domini del Batea que ha arribat amb freqüència a la porteria rival. Al 36, Enric feia el segon i ampliava encara més les distàncies. Amb aquest resultat, l'Ametlla ha gaudit d'uns bons minuts i ha pogut retallar el marcador si l'àrbitre hagués xiulat un penal a favor molt reclamat pels visitants. A la segona part del Batea ha seguit amb el festival del golejador, i Cristian, Agustí, per segona vegada, i Eloi s'han encarregat de sentenciar el marcador. En els darrers minuts, el Batea ha baixat el ritme i l'Ametlla ho ha aprofitat per a marcar dos gols mitjançant Rullo i Héctor, que maquillaven el marcador. En la victòria, el Batea es situa segon amb 48 punts, avançant el del Tebre, que en té 47. La setmana vinent, molt a la nova Batea.
I per acabar, la resta de la jornada del grup primer de la Tercera Catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb la Sénia 0, Ullacona 0. Duel sense gols ahir a la Sénia on els locals van rebre l'Ullacona. Es va tractar d'un encontre plàcid per tots dos equips on els falduts van ser qui van perdre més, ja que baixen fins a la cinquena plaça amb 45 punts. Santa Bàrbara 1, Remolins Vitembe 3. El filial del Remolins Vitembe ha esgarrapat els 3 punts del camp del Santa Bàrbara en imposar-se per 1-3. Jordi Roda encetava el marcador a favor local al minut 7, però 15, Jonathan empatava el duel. Els vitemencs han remuntat i dos gols més als minuts 51 i 67 els han permès una sorprenent victòria a domicili. I finalment, Alcanar B1, Deltebre 0, el filial de l'Alcanar s'ha imposat per la mínima casa davant el Deltebre. Els canareus van fer validar la diana de Joan Forcadell al minut 9 per certificar la victòria i aconseguien frenar la gran dinàmica de les darreres jornades del Deltebre.
I fins aquí el repàs a la resta de la jornada del grup primer a la tercera catalana. I abans d'acomiadar ja aquest grup, el grup que, òbviament, ha format part del gran percentatge del programa d'avui, no sé si el Moya i Magí s'atrevirien a fer un pronòstic de l'altre equip que falta per a fer la promoció d'ascens, perquè sembla ser que el Camarles ja ho té clar per a assolir l'ascens de categoria, però queda oberta i bastant oberta aquesta segona posició, que ara mateix ostenta el Batea, sorprenentment. El Batea, que està fent una temporada excepcional. Sí, és per emmarcar la temporada del Batea, un equip que ha assolit l'ascens de categoria aquesta temporada, que s'ha reforçat en un parell de jugadors i que allí està capitanitzant pràcticament aquesta lliga.
Pues jo crec que... jo aposto pel Flix. Jo crec que el Flix serà el que farà la promoció, que el Batea, és el que dius tu, està molt, molt, molt bé, però Lluís de Cona és molt compacte, però... no ho sé, i el Deltebre també va jugar a Mora i mos va guanyar un autogol i no sé, jo penso més que lo Flix potser, diria. Tu, company?
Jo crec que d'aquests equips que estan a dalt, qui ha demostrat més bon joc és el Deltebre, llavors jo aposto pel Deltebre.
Sí,
jo també.
Sí, sí, sí.
Jo sí? També, sí, 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 però clarament,
Pues així has perdut la batalla.
No, no. O sigui, hòstia, perdona, que no, jo
volia dir
pel Corbera, bueno, pel Flix i pel Corbera. A mi el Corbera és l'equip que més m'ha agradat de tots.
Apostaves pel Flix i el Corbera.
Sí, 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 el Corbera.
Molt bé. Bé, i pel que fa a la part baixa, sembla ser que el Remolins Bitem ja ho té complicat, tot i que avui ha guanyat el camp del Santa Bàrbara 1-3. Sorprenent aquest resultat. I després queda una mica més oberta les altres posicions. El Vilalba ho té molt complicat, també és veritat, el Vilalba té 22 punts, però ho té molt complicat. I falten aquestes dues places, no? La de descens directe, que de moment ocupa el Sant Jaume d'Enveja, i la del descens compensat, que ocupa l'Ametlla de Mar. Aquí pues... suposo que a cap dels dos pronòstics sortirà ni Olímpic ni Mola Nova, però...
Home, no. No, jo la veritat, jo no m'agradaria que baixés l'Olímpic, perquè això vol dir que no hi hauria més derbi. Suposo que Moya, pues, preferia...
És important. Suposo que també teniu moltes ganes de veure més derbis, no?
Evidentment, i a part d'això, pues, ja tinc bastants amics a l'altre equip. Mm. Que no nombraré. Però preferiria que baixés, jo que sé, si hagués d'elegir algun, pues l'Alcanar B, però per lo lluny que està. Ja no anar a jugar a Alcanar B l'any que ve.
És un bon criteri.
Pues sí o no?
Sí, jo trobo que sí.
Pues un punt més per la ràdio. Un punt
jo li dono la raó Magí, perquè ara recordant una anècdota de quan estàvem a Gandesa,
sí?
Que vam anar a jugar entre setmana a Alcanar.
Hòstia, ostres, què dius?
I en dijous a la tarda, i dir, home, que se sortia a les 11 i pico d'allí. Sí. I me'n recordo que se va fer molt llarg el viatge, tant d'anada com de tornada. Cansadíssims, vam quedar 0-0, a més.
Bueno, va obtenir un puntet, almenys.
Ja et dic, sí que preferiria per distància, però sí. No vull mal a cap equip.
Només per la distància, òbviament.
Clar, home, normal.
Bé, queda molt molla per a l'Olímpic.
El segon és tu.
Queda molt molla. Queda molt Jordi Molla
per a l'Olímpic. No havia entès la pregunta.
I tu vols guanyar? I tu vols guanyar l'Uel?
És un llenguatge radiofònic
perdona,
complex.
Sí, que jo crec que sí que queda molt.
Sí?
Queda.
Amb ganes de continuar amb aquest projecte?
Amb moltes ganes, perquè il·lusiona molt veure un equip que hi ha molta gent jove i que hi ha equip per a molts anys. Llavors, el principal és que es mantingui. Llavors, jo poder-ho veure en primera persona estant a dins del camp, doncs, sí. Jo és que m'encantaria continuar així.
Queda molt Magí al Mora Nova?
Pues... Ho tinc bastant decidit, ja.
Sí?
Sí. No sé, a veure, d'aquí al final jo l'únic que vull és que mos salvem, que no patim, acabar l'any bé, amb tots, pues, l'Ambrós s'ho ha currat molt, tots els xavals que hi ha joves també, i de moment que s'acabi aquest any mos salvem i després ja en parlarem, però bueno, ho tinc bastant ja pensat.
Sí? Vols dir que no continuaràs?
No he dit això pas. Que no ho he dit, això ho estàs dient tu, que t'agrada triant de la llengua.
Ho dic perquè, Magí, aquesta temporada fa escasses setmanes, a més va ser, crec que el mes Ebre, va sortir publicat que el Perelló havia parlat amb tu per a incorporar-se a aquesta mateixa temporada, però que finalment vas optar per continuar amb els Atlètics aquesta temporada.
Home, clar, és que clar, va ser abans de jugar contra... que estàvem bastant fotuts encara... Sí que hagués anat, però hòstia, no em sortia de mi, jo què sé, deixar els companys tirats i... No,
haguessis anat, però en aquell moment no.
Molt bé, i hagués anat.
És a dir, que molt probablement a final de temporada puguis canviar d'opinió, perquè ja s'haurà acabat la temporada.
Sí, tu fas les preguntes bueno, és igual. Sí, no, o sigui... És que no sé què vols que et contesti. A veure, jo vull... Aquí
veritat,
Mora no podia...
És
que no.
Contesta el que sentis.
Sí, sí. Lo que sento, però no és que m'enganxo. Això vol dir que intento dir el que penso.
Jo crec que estàs indecis. Algo passa aquí. Te van oferir algo...
Tu vols guanyar la batalla, vols guanyar el duelo.
Va trucar el president de Remolins.
Te va trucar algun president.
No, però... Ara no era el moment de marxar, ho veig així, però ni que estiguis al món ni que estiguis a un altre equip, a mitjan temporada no pots marxar de cap manera, perquè no pots deixar un equip tirat. I d'aquí i quan s'acabi, pues, bueno, pues, ja ho veurem. És que depèn de moltes coses. Pues, jo ja fa 4 anys que estic a Moranova i he estat molt bé i el que sigui, però bueno, també, jo què sé, encara s'ha d'acabar de decidir. Com que, clar, també és que penso moltes coses. Aquí a Mora pues, estic com a casa, ja ho saps tu, el que passa, bueno, estic a casa. Però bueno, s'ha d'acabar de decidir.
Amb els jugadors, amb la plantilla, amb el tècnic...
Té molt pes.
Hi ha molt bon rotllo, hi ha bon ambient en aquest aspecte.
Sí, claro. Mm. Home, no et penses que no podria enganyar, amb la Junta també.
Segur?
Sí, seguríssim. Mm. De veritat.
De veritat.
O sigui, la feina que està fent la Junta, i jo crec que s'ha de valorar molt, ficar-se en un puesto on... És que, clar, és que a veure el que dic ara. Ficar-se en un puesto com aquell que diu que jo no... Que no has volgut... O sigui, s'han ficat en un lloc d'on ells no havien... El problema no l'havien creat ells, no sé si m'explico. I ficar-se la gent jove que s'ha ficat i tot això, pues, bueno, també s'ha de valorar molt i el treball que estan fent i tot això, pues, clar. No és el mateix, és que no és el mateix començar de zero i de nou que no pas trobar-te algo que ja està fet. Sigui bo o sigui dolent, però algo que ja està fet, pues, clar... I per això que se valora molt la feina que estan fent. I tota la gent que allí s'ha quedat pues, perquè tot era un grup. Mm. Des de començant per l'Ambrós, seguint pel president d'ara i acabant per l'últim jugador. O sigui, no... Per això que no sé.
Bueno, ja veurem al final de temporada què passa. El que sí que és important, al principi del programa, una de les del somni no esportiu, crec que la resposta hem hagi sigut de la gest artificial a Mora Nova.
Sí.
Complicat.
Complicadíssim.
Complicadíssim.
No ho veuré jo.
I a dia d'avui...
Bueno, si ho veuré igual, ho veuré des de fora.
Sí, però a dintre em penso que si depèn de la decisió que prenguis a final de temporada, potser no la veuràs ja la propera. És a dir, que ni la propera ni l'altra.
Per què?
Sembla força complicat de que la gespa artificial es fiqui a curt plaç. Òbviament no és només la gespa artificial, sinó que el projecte que té de destinar l'Ajuntament de Mora Nova allí és remodelar tot el camp, és a dir, no només implantar la gespa artificial, sinó modificar també les graderies i tot plegat.
Sí.
És una inversió que està al vora els 500-600 mil euros, és a dir, que és una inversió molt important i, òbviament, a dia d'avui, una inversió d'aquestes característiques per la gespa artificial, quan hi ha tantíssima gent que es mori de gana...
Ja.
Hauria de vindre al Barça i comprar-nos a Magí.
Si s'hagués...
500.000 euros.
Però ni els infantils podrien jugar.
Aquesta inversió s'hagués hagut de fer, en tot cas, fa 5 o 6 anys, no? Quan
bueno,
la situació era una altra.
No té per què. Però jo no fa gaire que l'han fet. A Batea no fa gaire que l'han fet. O sigui, en un de puestos que no fa gaire que l'han fet. I per què a Mora no?
No m'ho preguntis a mi.
Jo no
s'ho explica la teva teoria de la passarel·la, també.
Buah, no, la passarel·la?
Quina passarel·la?
Una rocada de les meues, però vull dir...
Explica-la, va.
Va, que guanyaràs punts.
No, o sigui, que jo vaig...
Estem fent un
dia, un dia parlant en Jordi, lo que mos fa de ser un entrenador,
sí.
Que jo sempre li remuc, hòstia, per què no fa el camp aquí, que no sé què, no sé quan. I un dia li vaig saltar i li dic, mira, en vez de fer el pont este que heu fet aquí, que va des del pavelló final al col·legi, que no serveix per a res, dic, haguéssiu pogut fer... El camp de gespa, clar, ja, bueno, però per la fira, per caminar una mica més per l'església no passa res tampoc. I és el cachondeo este que vaig fotre, però bueno.
Era en plan conya, no?
Clar, perquè evident.
Molt bé, doncs aquí queda, és un punt més, per aquesta batalla. Bé, és la veritat...
Una mica miserable.
Estàs plorant.
Ara, aquí estan tots com pinxats, perquè hi ha un company de vestidor...
Però tu no hi ha una xanda.
És a dir que també...
No, jo no dic res.
No,
jo...
ella.
De moment al Facebook guanya molla.
Veus?
Sí? Clar, perquè els de Mora Nova tots dormen, que tots matinen.
Sí,
ho escolten en diferit, això és veritat.
Aquí sí. Fem festa, no, demà?
Ah, no sé, aquí vau guanyar el derbi, jo què sé, igual teniu 2 dies de festa.
Molla, no sé si vosaltres al vestuari teniu alguna persona com Magí que s'inventa tants apodos, tants sobrenoms als jugadors.
Bueno, sí, n'hi ha sempre algú que... Sí, sobretot sí. La gent veterana i... Sí.
Clar, això dona molta vida, home.
Mira, rajades, i... però és típic, no? Suposo que això és el que fa que el vestidor estigui més unit.
Clar.
I hi ha més cachondeos, que és bo. Si no hi hagués això, estaríem morts. No hi hauria.
Magí té el do de posar-li sobrenom a molts dels jugadors del vestuari. A Genís, amb quin et quedaries? Dels molts que li has ficat, amb quin et quedaries?
És que a ell li he ficat un fotimer de noms.
Sí.
Però jo, el que no li han acabat de dir mai quasi ningú, i és el que més m'agrada a mi, és Fido Dido. Saps qui és o no? Este tio, de nom, li han tret un munt de noms, perquè es pareix molt a aquell de...
Fido Dido, diu.
Scooby-Doo.
El de Scooby-Doo. Finidi, també, però bueno, Finidi és més per la seu aspecte físic.
Crouch, no?
Crouch també, hòstia.
No, que sí, que sí.
Un bonit,
Granero.
Eh? Granero, hòstia, és veritat, sí.
Algun molt bo del vestuari que li haguis posat?
Macario.
Macario, Magí.
Este s'emporta, no.
Carlos, ai, Magí, home, Narcís.
Ah, Narcís Macario.
Carlos d'Inglaterra, eh?
A veure, sí. Bueno, Cesc també, li vam ficar. A l'Albert Vidal Novita.
A Nacho Djokovic.
A Nacho Djokovic. I a tu Murray, me penso que també. I, hòstia, ara és que m'estic ficant nerviós, no me'n recordo de cap més nom.
Bueno, doncs...
A l'Àlex Suneo.
Sí, a l'Àlex Suneo, a la nostra afició, la Sisuka... Bueno, són molts, que tots tenen...
Marvira Vete Gegant, vull dir...
Marvira Vete Gegant...
La saga del Doraemon la tenim...
Molt, va ajudar molt, Doraemon. Sí, sí, sí.
Impressionant, aquest secret del vestuari, no sé si el coneixies, Moya.
Aquí no guanya la batalla, eh?
Aquí guanya, no?
Sí, nosaltres no tenim tanta imaginació, però sí que...
Home, tenim molt temps lliure, eh?
Burxem bastant entre nosaltres, companys.
En aquest cas, el Mora Nova, en aquest àmbit guanya la batalla, no?, un tema de sobrenom,
sí,
però
sí, sí.
Jo em quedaria també amb una dada que és força curiosa també, que els serveis mèdics de l'Olímpic Móra d'Ebre són els més complets de tota la categoria.
Sí.
No? En aquest cas, amb el permís de tots els altres equips, òbviament.
Això perquè...
Però me'n recordo perquè el Manel Saltó m'ho va comentar un dia que va haver una lesió d'un jugador, no recordo quin era, i em va dir, és curiós perquè els serveis mèdics que tenim nosaltres aquí...
De Corbera, un noi de Corbera es va lesionar i va estar amb el Saltó.
Amb el Jonathan, potser, sí. El noi que es va fer...
Amb el Saltó està a la Rod, que és fisio, i evidentment...
Carlos, no?
I Carlos dins de l'equip, evidentment.
Manel Saltó, que és el president, des del president hasta el Costanic i hasta els jugadors tenen fisio. En aquest cas no podeu queixar en aquest sentit.
Per això no mos lesionem gaire.
Bueno, nosaltres tenim l'estació de tren per portar-los arreu més ràpid.
Té moltes bones sortides.
Sí, està la cosa bastant igualada, eh?
No, crec que vaya per golejada, però clar, tu sempre busques coses rares.
No.
Molt bé, doncs, mentrestant el duel continua a través del Facebook, nosaltres, si us sembla, anem continuant, que si no marxarem.
Això és un monòleg.
Falten encara 18 minuts per arribar a les 12 de la nit. Hem de fer un repàs ràpidament als resultats i a la classificació del grup segon de la tercera catalana, on aquí destaca un fitxatge que ha hagut al Falset, i és... Bueno, un del més sonat és que l'Aleix Martí va deixar el Gandesa per motius laborals i que torna al Falset. Un bon fitxatge per al Falset Esportiu per a sortir també de la zona baixa de la classificació i per arreglar una mica aquesta temporada. Així que som-hi, anem a repassar-ho.
Resultats i classificació.
Bé, doncs, els resultats d'aquesta jornada, que són els següents en aquest grup segon de la tercera catalana. Ràpidament us els diem. Les estic buscant.
Sí, fotos del mòbil.
Jornada número 26, el grup segon de la tercera catalana. Unió Astorga 1, Espanya Canonja 2.
La Pastoreta 3, Alhambra de Reus 0.
Hospitalet de l'Infant 4, Alcover 0.
Falset Esportiu 4, Bonavista 2.
Salou 0, Escola Sant Pere i Sant Pau 1.
Bonavista 2, Maspellicer 3.
Montbrió 0, Vilaseca B 0.
Cambrils 1, Salauris 2.
I Camp Clar 3, Les Borges del Camp 0. Ara mateix la classificació d'aquest grup segon de la tercera catalana està liderada pel Vilaseca B amb 57 punts, el segon és l'Espanya Canonja amb 54 i el Camp Clar és tercer amb 53 punts. L'Hospitalet ocupa la quarta posició amb 52. Són els únics equips que estan encara lluitant per alguna cosa perquè ja està molt despenjada aquí la cinquena plaça. El Futbol Bonavista té 42 punts, a 10 del quart classificat, per tant molta diferència. El Falset ocupa ara mateix la 12a posició amb 35 punts i en zona de descens directe tenim a la Unió Astorga amb 26, l'Alhambra de Reus amb 25 i les Borges del Camp amb 9 punts. En zona de descens compensat hi trobem el Montbrió amb 28 punts. Ràpidament, anem a fer un repàs a la crònica del Falset Esportiu d'aquesta setmana.
Falset Esportiu.
Bé, com dèiem, segona setmana de novetats a Falset amb els fitxatges de l'exjugador de l'Olímpic Edgar Robles i el davanter de Gandesa i fins la setmana passada jugador del Gandesa, Aleix Martí. Pel que fa al partit d'ahir que enfrontava el Falset contra el Bonavista, es podria definir com un duel molt treballat per l'equip local i que va saber reaccionar davant el gol que va encaixar inicialment. I és que l'equip del Priorat va rebre la primera diana de córner al minut 20, però com dèiem, l'equip va saber reaccionar i primer l'Aleix marcant un gol olímpic, Sergi Molina després d'una gran jugada personal i finalment l'Adrià aprofitant el refús d'una falta xutada per Aleix i que s'estavellava al travesser per arribar al descans amb un 1-3 al marcador. A la represa, l'equip del Bonavista tornava a escoltar a distàncies novament de córner, però el jugador local Moja marcaria el 4-2 que sentenciaria el partit i deixaria els 3 punts a casa.
Molt bé, doncs aquesta és la crònica del Falset Esportiu. A veure si reacciona doncs el conjunt del Priorat amb aquesta incorporació, aquests nous fitxatges. Sens dubte l'Aleix Martí és un home gol que pot portar moltíssim al Falset Esportiu. Allí fa dues temporades va ser el màxim golejador, va ser pitxitxi dins l'estadi, per tant a veure si aquesta temporada, pel que queda ja no crec, ja és massa tard, però veurem si la propera temporada pot ajudar-los. 15 minuts i arribem a les 12 de la nit. Abans d'anar a la publicitat, ràpid repàs ja al Facebook. Com està el duel d'aquesta nit? La guerra d'aquesta nit entre Moya i Magí?
El duel està 4-4 ara mateix.
Molt igualat, eh?
Ho juro, sí.
Molt igualat, molt igualat. Molta emoció.
Estic sense bateria i ell porta un carregador que es carrega el mòbil sol i m'he quedat sense bateria i no m'he deixat carregar i m'he botat amb més gent.
I he canviat la bateria.
Hosti, tu. Guanyar que sàpiga que és per això.
Bé, doncs 4-4 està. I la pregunta que estem formulant avui de la gent que els estàvem demanant a veure com va obrir el derbi d'ahir dissabte...
Hem afegit una nova resposta. L'Enric Ramos diu, pel meu gust, va faltar emoció, una victòria molt contundent.
Molt bé. Bé, doncs aquests són els comentaris.
Després,
vull dir. Ah, després
de que se perdona.
Bé, doncs podeu encara dir la vostra sobre el partit d'ahir i sobre el duel d'aquesta nit.
Farem el que podrem.
Nosaltres anem a la publicitat i tornem de seguida ja en la part final, que ens espera tota la quarta catalana, la crònica poliesportiva, futbolistes ebrencs al món i el poema, per acabar el programa d'aquesta nit. 14 minuts i arribem a les 12, anem a la publicitat, no marxin, tornem de seguida, escolten, dins l'estadi.
Ser número 1 en esport.
Ubicada en un bonic espai de bosc i a peu d'una de les vies verdes més espectaculars, l'antiga estació de Benifallet ofereix serveis de bar-restaurant, allotjament amb alberg i pensió i una terrassa d'estiu per a gaudir de les nits de l'estació. A més, disposem de lloguer de bicicletes per a descobrir un territori carregat d'història i de paisatges espectaculars, la via verda de la Vall de Zafán. L'antiga estació de Benifallet, el teu punt de trobada, un lloc de luxe. Entra a la nostra pàgina web www.estaciodebenifallet.com o truca'ns al telèfon 652 940 703. Ah, i per cert, també estem al Facebook.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A La Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a La Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda, en plata, amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Òscar Pintura Decorativa, pintura industrial, estucats. Apliquem tota classe de pintures, rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència i sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa, a Benissanet i Miravet.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Cadena SER, número 1 en esport.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Recta final ja del programa d'aquest diumenge. Falten 10 minuts per arribar a les 12 de la nit. Moment de fer un repàs ja a la quarta catalana. Amb tots els resultats que ens deixa aquesta darrera jornada i que ràpidament repassem.
Dins l'estadi, quarta catalana.
Quarta catalana.
Resultats i classificació.
Jornada número 26 a la quarta catalana, grup 20, amb la Cava B, 0, Campredó, 1.
Bot 3, Xerta, 1.
La Galera, 1, Godall, 2.
Tivenys, 9, Els Montells, 1.
Ebre Escola, 2, Escó B, 3.
I Ginestat, 2, Jesús i Maria B, 1.
Suspès el partit entre el Jesús Catalònia B i l'Arnes, a causa de que l'Arnes no tenia suficients jugadors per afrontar aquest partit, i suspès també, en aquest cas, però pel vent, el Sant Jaume d'Enveja, Benissanet. Descansava aquesta setmana el Roquetenc B. Pel que fa a la classificació, liderada pel Godall amb 72 punts, guanyat absolutament tot, 24 victòries, 0 empats, 0 derrotes, Déu-n'hi-do aplastant aquest domini del Godall a la quarta catalana, i a més aquesta setmana ha superat ja la xifra dels 100 gols, porta 102 gols a favor, només 11 en contra en aquesta temporada impressionant del Godall. Bueno, petit, però ha guanyat 1-2 al camp de la Galera. Campredó, segon amb 58, i el Ginestà, tercer amb 51 punts. El Tivenys és quart amb 49 i el Roquetenc B, cinquè amb 48. El Benissanet és setè amb 37 punts, tot i té dos partits menys, però, no obstant, es queda massa lluny ja de les posicions d'ascens. L'Escó B, que està tenint una molt bona dinàmica, és novè amb 35 punts, i pel que fa a la part baixa tenim amb 16 el Xerta, amb 5 els Montells i tanca amb 4 el Sant Jaume d'Enveja B. El Sant Jaume d'Enveja ve, que en principi la temporada que ve, si el Sant Jaume, el primer equip, baixa categoria, també haurà de desaparèixer. En aquest cas, malauradament, haurà de desaparèixer. Bé, doncs, de seguida parlem d'aquests partits. Comencem, si us sembla, parlant del Ginestà, un Ginestà que està intractable. Encara no coneix la derrota en aquest 2014 i això l'ha dut a estar en posicions capdavanteres. Ocupa ja zona d'ascens.
Club Esportiu Ginestà.
El Ginestà ha aconseguit remuntar el duel a casa contra el filial del Jesús i Maria per emportar-se els 3 punts i mantindre's a la part alta de la classificació, assolint el tercer lloc amb 51 punts. Durant la primera part, el conjunt ginestarol ha tingut el domini de l'esfèrica, però no acabava de definir a porteria. Tot i això, el Jesús i Maria ha aprofitat una pilota morta per avançar-se i marcar el primer gol del partit just abans del descans a través de Dani Pitarque. Ja a la represa, després de múltiples ocasions i de domini del Ginestà, els gols no acabaven d'arribar i la tònica general era el joc trabat. A la recta final, al minut 83, Kiko marcava un golàs de falta per tota l'esquadra, que significava l'empat després d'una falta dels visitants sobre Raül, i aquí començava la remuntada dels locals, amb un Ginestà amb superioritat numèrica després de l'expulsió del visitant Joaquín Ferrando. Raül acabaria fent el gol de la victòria ginestarol al 85, quan un refús del porter, la pilota topava amb el jugador ginestarol i el rebot acabava al fons de la xarxa per fer pujar el 2-1 definitiu. El Jesús Maria acabaria amb l'expulsió del seu entrenador després d'uns insults a l'àrbitre. Com hem vist, el Ginestà puja fins a la tercera plaça amb 51 punts i la setmana que ve mirarà de mantenir aquesta tònica en el derbi al camp de l'Escó.
Bot Futbol Club.
Ei, Genís. Què ha passat?
Ja venen les dues.
Ara, és que gilipollas sigut. He estat aguantant tot el rato perquè se m'ha marxat internet, ¿vale? I he estat aguantant tot el rato la pestanyeta on ho tenia. I ara mateix acabo d'apretar la creueta i m'ha marxat. I no ho puc recuperar perquè ho tenia amb internet i ha marxat internet.
No ha fet la feina, aquesta, home.
No, sí.
Ha perdut la batalla totalment,
sí,
avui.
Si juguéssim una batalla amb tu...
Molt absurd. Ha guanyat el bot 3-1, crec, o 3-0, no ho sé. Però, i no recordo els golejadors, però ha sigut un partit còmode per el bot.
3-1 contra el Xerta.
Sí, 3-1 contra el Xerta.
Xerta de Berlín.
Efectivament, doncs seguim avançant a més partits.
Futbol Club Ascó.
Espero que no escolti massa gent de bot avui.
No,
si no, estarà molt content.
Ara espero que tota la gent ja sigui de Mora, no, Mora d'Ebre.
Ebre Escola 2, Ascó B 3. El filial de l'Ascó va demostrar que es troba en un gran moment de forma i ahir va tornar a endur-se els 3 punts en la seva visita al camp de l'Ebre Escola. A més, el partit es posava de cara quan just s'havia arribat al primer minut de joc. Marc Torres aconseguia fer el primer gol del partit. No obstant, però, el conjunt local aconseguiria empatar passada la mitja hora de joc. Però no seria cap problema per a l'Ascó, que al 37 tornava a posar-se per davant del marcador gràcies al gol de David Bes, que la setmana passada debutava amb l'equip i aquesta setmana ja s'estrenava com a golejador. I just abans del final del primer temps, Albert Troiano aconseguia fer l'1-3, que posava el partit molt de cara per al conjunt de Rubén Viudez. A la segona part, l'Ascó va sortir més conservador per tal d'aguantar el marcador favorable, però el partit es complicava per al conjunt riberenc quan al minut 63 David Vilar veia la roja directa després d'insultar un contrari. Amb 10 homes, l'Ascó va passar més problemes i l'Ebre Escola va anar en busca de la remuntada. Un gol en pròpia porteria de Joan Serra al minut 89 va posar la por al cos a l'Ascó B, que finalment va poder aguantar el 2-3 final per a sumar una important i nova victòria per al filial de l'Ascó. La propera setmana, Ascó B, Ginestà. Partidars entre dos dels equips que estan fent una excepcional segona volta. Sobretot el Ginestà, que encara no ha perdut res aquest 2014. El conjunt d'Àngel Guic ho ha guanyat absolutament tot i és un dels clars candidats a assolir l'ascens de categoria. Veurem què passa la setmana que ve en aquest derbi. Ha recuperat lo del bot?
Sí, pel, bueno, 3-1 per part del bot han marcat Genís, Álvar i Cristian Monllau, que marcava el 85 fent el 3-0, i per part del Xerta el 89 en maquillat de marcador, David.
Molt bé, fins aquí les cròniques dels equips de casa nostra. Anem a fer un repàs a la resta de la jornada.
El repàs de la resta de la jornada.
L'acaba B0, Camp Redó 1, un solitari gol de Francisco Manuel López al minut 85 de l'encontre, lliurava els 3 punts al Camp Redó en la seva visita ahir al camp del filial de l'acaba, que manté els campredonencs, com dèiem, al segon lloc de la taula. La Galera 1, Godall 2. El Godall segueix mantenint-se com a únic equip en ple de victòries després de sumar 3 punts més al camp de la Galera. Tot i així, els locals s'avançaven al marcador amb una diana de Josef al minut 10, que abans de la mitja hora igualava Joan Saragossa. Finalment, al 42, Aleix Royo anotava l'1-2, que certificava un nou triomf del líder, el Godall. I finalment, Tivenys 9, els Montells 1. La derrota de la jornada anterior va animar el Tivenys aquesta setmana a demostrar que és un dels favorits de l'ascens, imposant-se per 9-1 al camp a casa davant els Montells. La golejada arrencava a la mitja hora de joc en què els de Tivenys van marcar 7 gols fins al minut 75. 2 minuts després, Josep Manel Beltri feia el de l'honor dels Montells, però els del Baix Ebre van rematar l'encontre amb 2 dianes més fins al final del partit.
I per acabar, cal destacar que el grup 24, el Porrera, ha perdut per 1-5 davant de l'Espluga de Francolí. Continua encara negant-se-li la victòria aquesta temporada al conjunt del Priorat. Estem ja arribant al final del programa. Arribem ja a l'apartat dels futbolistes ebrencs al món.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romer.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Bé, doncs comencem. Falten 2 minuts per a les 12 de la nit. Moment de fer un repàs a l'apartat de futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. Comencem per la Lliga Espanyola. València 1, Getafe 3. Victòria del Getafe en els últims instants. Un partit que s'ha disputat a les 9 de la nit. Oriol Romeu, que ja va reaparèixer en Lliga entre setmana, avui ha estat titular en aquest partit. La propera setmana, Valladolid-València, diumenge a les 9 de la nit. A més, Villarreal 1, Elx 1. Continua lesionat Edu Albacar. Avui el seu equip ha sumat un punt al camp del Villarreal. La propera jornada, Elx-Getafe, diumenge a les 5 de la tarda. El Jaén avui ha empatat 1-1 contra l'Hèrcules. La propera jornada, Mirandés-Jaén, diumenge a les 9 de la nit. Anem cap a Anglaterra. Swansea 1, West Brom... Perdó, Swansea 3, Norwich 0. Després de 6 jornades en Lliga sense conèixer la victòria, ahir el Swansea va aconseguir 3 punts molt importants que els allunya dels llocs de descens. Àngel Rangel va jugar tot el partit i va veure una targeta groga al minut 62. El conjunt galès és 13è amb 33 punts. El proper dissabte el Swansea es desplaça al camp del Hull City. I a més, Brighton 0, Emboro 2, tercera derrota consecutiva del Brighton, que fa un pas enrere per entrar als llocs de play-off d'ascens. Tot i això, a falta de 8 jornades per al final, l'equip encara es troba a 4 punts d'aquesta posició. Després de la derrota d'ahir contra el Boro de Aitor Karanka, l'equip se situa 9è amb 56 punts. Bruno Saltor va jugar tot el partit. Aquest dimarts juguen al camp del Blackburn Rovers i el dissabte ho faran al camp del Barnsley. Recordin que nosaltres anirem a Brighton el diumenge dia 27 d'abril en directe des de casa de Bruno. Farem un repàs de com ha anat el seu últim partit de la temporada. Serà contra el Yeovil i a més farem un programa especial des d'allí. I per acabar anem cap a la Extraclassa, que és la Lliga Polonesa. En aquest cas el Piast Gliwice va perdre per 3 gols a 1 al camp del Legia de Gdańsk. Després de perdre dilluns per 1-2 contra el Legia de Varsovia, ahir dissabte el Piast va tornar a perdre. Nova derrota doncs d'aquesta manera del conjunt de Gerard Badia. El jugador d'Horta de Sant Joan va jugar 80 minuts però no va poder ajudar el seu equip per aconseguir puntuar. La propera jornada el Piast es desplaça al camp del Bialystok. Serà dissabte a les 7 de la tarda. Mira. Si és igual de fàcil de la pronunciar el nom, ho tenen complicat, eh? És igual de fàcil per jugar aquest partit. I fins aquí l'apartat de futbolistes jovenets al món d'aquesta setmana. Per acabar, fem un repàs a la crònica poliesportiva.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
I que com cada setmana ens aporta la Judit Bru.
Bé, començant parlant de BTT, ja que aquest matí Riba-Roja ha celebrat la segona cita del circuit Challenger BTT Terres de l'Ebre amb la celebració de la segona Figot Race. La prova, organitzada per l'Ajuntament de Riba-Roja, presentava dos curses, la curta de 29 quilòmetres i la llarga de 44, que han reunit més de 200 participants. Pel que fa als corredors guanyadors de les diferents modalitats al circuit curt, han estat Manuel Carmona i el femení Sandra Salvador. Els corredors guanyadors del circuit llarg, puntuable per a la Challenger, han estat en el cas del pòdium masculí, primer Xavier Jornet, segon José Juan Marrasé, tercer Pau Marçà. Mentre que en el cas del pòdium femení, les classificades han sigut primera Cristina Mascarrera, segona Montse Laosa i tercera Pili Franco. També aquest diumenge, la població terraltina de la Pobla de Massaluca està a l'escenari de la sisena prova del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre amb la celebració de la setena cursa Serra de les Fites. En aquesta cita hi han pres part més de 230 persones entre les modalitats de cursa i marxa. Pel que fa a la prova puntuable, el circuit ebrenc de 21 quilòmetres, hi han participat 130 persones. El primer en creuar la meta ha estat Hussein Abagat, amb un temps d'una hora 31 minuts i 52 segons. El segon, 3 segons més tard, Josep Maria Pijuan, i ha completat el podi Ramon Curto amb 1 hora 36 minuts i 26 segons. En dones, la vencedora ha estat Gemma Colomé amb 1 hora 56 minuts, seguida per Mercè Calvo amb 2 hores i 23 minuts, i ha completat el podi Neus Vidal amb 2 hores i 24 minuts. També s'ha celebrat una marxa on hi han pres part un centenar de persones. M'esteu escoltant, que raro.
Està fent moltes coses aquí, recontant...
Digo los temps perquè trobo que té mèrit. A vegades se m'ho...
Ha vingut aquell de la casa vecina, el centollazo.
Ai, mare. Va, parlem de futbol sala.
Ai, jo dic, ara s'ha de treure el làtigo aquí, eh?
Canvio que aquí, pam. Tercera divisió nacional, Ascó 3, Sant Julià 1. A la Lliga de Primera Catalana, el Morell 6, Mora d'Ebre 2 i Segur de Calafell 4, Filix 5.
Filix.
A la segona divisió catalana, derrotes dels equips del territori amb Gandesa 3, Castellvell del Camp 6, Riba-Roja d'Ebre 2, Inter La Pineda 3 i la Pobla de Montornès 5, Mora de Nova 3. Estic a l'expectativa a tope, eh?
A veure si tens a 4 persones mirant-te, a veure si...
Finalment, a la tercera catalana, victòria del Capçanes per 0-5 en el derbi contra el Tibi i al futbol sala femení a la Lliga de Primera Divisió, Descans del Flix, i a la segona divisió, com dèiem abans, Roquetes 2, Ascó 5, un triomf de les Asconentes que les proclama campiones de Lliga amb un balanç de 16 victòries i un empat.
Que bé ho ha fet.
Sí.
Passem al handball femení.
Però és handball o
handball? Handball, és handball.
Que li va recriminar.
Vale.
És handball, és handball.
Però tu has dit handball, no?
Vale, perdó. Normalment dic handball, però ara...
Jo aquesta conversa ja la vaig dir. Ja la vaig sentir. De màgia potent-se una altra vegada de Jordi Giné, el seu entrenador nostre, perquè és el pregonari del poble, quan anuncia... Sí. Anuncia la
jornada de handball.
Quan anuncia l'handball diu handball. I este se l'enfotia.
Ah, jo li vaig preguntar, què és, handball o handball? Dic, perquè pareix que sigui una mica...
La gran majoria diuen handball.
Lo bo és que si dius handball pot ser en anglès, també.
Equips de handball. D'handball diuen handball, ells mateixos.
Després d'aquest debat molt interessant...
Vale, va. Darrera jornada de la fase regular de la Lliga Catalana, derrota de l'Escol Camp del Gavà per 30-24... Partit de tràmit per a les de la Ribera d'Ebre, ja que van proclamar-se campiones de la Lliga i durant el proper cap de setmana disputaran la fase del top 4 al pavelló Asconenc, on també prendran part el Vilamajor, el Tortosa i l'Oar Gràcia Sabadell. I acabem amb bàsquet.
En quant a l'handbol, el primer cap de setmana d'abril es disputa aquella final de 4 a Ascó, no?
Pues és el que acabo de dir.
És important aquesta...
Toma, com m'has escoltat! Oh, toma!
En aquest cas no t'estava escoltant, ho sento, Judit. Però bueno,
pues és el que acabo de dir, sí.
Molt bé. Important, els equips quins eren?
Hòstia, ho acabo de dir, molt fort.
No t'estava escoltant.
Ascó, Vilamajor, Oar, Gràcia, Sabadell i Tortosa Hidrocanal.
Ja en parlarem, d'aquesta final de 4.
Sí.
Va, seguim amb... Bàsquet. Mora d'Ebre va viure una nova derrota a la pista del Manyanet Reus B per 75-65 en un nou encontre de la fase regular de la segona territorial.
Molt bé. I fins aquí la crònica poliesportiva d'aquesta setmana amb la Judit Bru. La setmana que ve més. Passen 5 minuts de les 12 de la nit. Fem ja l'últim recompte del Facebook, si podeu. És que...
Ara, estic pendent de 40
tranquil·la. Ara, ves-ho mirant. Ara jo explico una mica a la nostra audiència el que ha passat avui. Aquestes coses només m'ho passen els diumenges per la nit. És a dir, a partir de certa hora, el diumenge per la tarda, doncs marxa l'internet aquí a la ràdio i avui hem hagut de fer el programa des dels nostres mòbils, mirant les classificacions, els resultats des dels nostres mòbils. Una cosa molt incòmoda, per cert. No obstant, jo em quedo amb la part positiva, que tot i les adversitats, hem triat el programa endavant, que és important.
Sí, bé.
És important. I la llàstima és que avui tampoc estava Javi Salvador, perquè jo normalment em hagués ficat allà al vostre costat, hagués pogut estar més tranquil i apretar-vos una mica més del que ja us he apretat.
I apretar-nos també físicament.
Perquè... Sí, físicament també, sí. Haguéssim estat més apretats. Sí. Esperem que Xavi també recuperi força aviat i pugui estar amb nosaltres la propera setmana, que també, òbviament, cadascú ha de fer la seva feina. Al final, a tot, és, a tot arreu, ja sabeu que els homes més de les coses a vegades no es poden fer, i jo avui he demostrat que sí que es pot. Malament o bé, però es pot. Bé, doncs, alguna cosa més en quant al Facebook, que teníem dues preguntes. La primera que hem formulat en quant al derbi d'ahir, a veure quins comentaris en podíeu fer en quant al derbi d'ahir de les dues mores, la victòria de l'Olímpic per 4-1, i l'altra, la batalla entre Magí i Moya, que el mateix Moya ha proposat, a veure qui guanyava la batalla de la ràdio. S'ha de saber, això. Qui ha guanyat la batalla de la ràdio, últim recompte?
6-8, me surt.
Però 6-8, victòria, Pere?
Pere, avui t'has comptat el meu doble
per
voto.
Per la
Moya. No. Victòria per la Moya, 6-8.
No. Però clar, és que des de Mola Nova m'han dit que ho gravarien i ho escoltarien demà.
Bueno, doncs demà que votin...
Això pot seguir una setmaneta.
No, a veure, però
això...
Això
que denotes que no hi ha gaire companyerisme aquí.
6-8. Ja, pues si tu has comptat els vots, que t'he vist jo escrivint pel WhatsApp.
Espera, un moment, Genís.
Llegir el comentari de Sergi Martos, que és el comentari guanyador, si s'ha de triar un comentari, que diu...
Pues donar-li una paella.
Amb la frase de Magí, amor a tenir una estació per portar-lo més ràpid al cap.
Clar guanyador.
Clar guanyador.
Aquí també tenim helicòpter.
Ja. I tant, i tant.
Bé. Massa tard, està allà.
Bé, doncs sembla ser que Moya s'ha emportat aquesta victòria. Òbviament, la gent pot continuar votant aquesta setmana, però el bonic és escoltar-nos en directe i votar en directe, perquè, òbviament, per algú estem aquí i hasta les tantes de la nit, no? Perquè la
aniré,
gent també ens acompanyi.
A la paella anirem Magí, eh?
Vale? Sí? Els dos?
Aia, bueno.
Aia, la convidaré, la convidaré.
És una llàstima que ningú hagués encetat la porra del derbi, així que es queda per una nova ocasió, el premi. Ho anem deixant aquí, hem de marxar ja,
Cadena Ser, número 1 en esport.
Són les 12 i 8 minuts. Tampoc hem fet massa tard, eh? Hem anat per feina.
Està prou bé.
Ha quedat un programa la mar de bonic amb aquest derbi, amb aquestes disputes entre Magí i Molla, grans amics, que a més amb tot el... Òbviament, aquí les picabades que ha pogut haver aquí han estat des del companyerisme, perquè són dos jugadors que es porten molt bé, tot i que un juga amb un equip i l'altre amb un altre, però que es porten molt bé. Esperem que el derbi es pugui repetir la propera temporada amb els dos equips o amb els dos jugadors al mateix equip, perquè si no seria el mateix, no?
Els dos jugadors del mateix equip?
Bueno, als seus equips corresponents.
Vale.
Ho he dit malament.
Molt malament ho has dit.
Per què? No podries fitxar per l'Olímpic? És impossible?
No, home, jo...
Ah. Com que no?
Ah, que sí, és impossible. Clar que és impossible.
Ara, tia, he flipat.
No.
Vale.
Que jo no li tinc ni mania ni res, però que no, jo soc de la Mola Nova i no puc fitxar. No soc un Figo.
M'has dit, t'has equivocat, i molt que t'has equivocat, i jo t'he preguntat, no vas fitxar tot per l'Olímpic? No podria ser que fitxessis per l'Olímpic?
A veure, tio, que si fos de vida o mort, però, a veure, tinc un club a Mola Nova i perquè he d'anar allí. Que no els diria, t'ho he dit, que no tinc cap mania.
Molla, tu?
Jo també em quedo a l'Olímpic, vull dir, és perquè estic al meu poble.
És fàcil, si no hi ha més.
Tot i que visc a Mola la Nova, val, però...
I no tanques el cotxe al carrer, que jo ho sé.
Molt bé.
Però, guai, t'ho veus amb cuidado.
Però no parlis més del compte. Soc de l'Olímpic, o sigui que no m'he canviat.
Bé, doncs, senyors i senyors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un diumenge més a dins l'estadi, el proper diumenge a partir de les 10 de la nit, i tornem a ser amb tot el repàs esportiu del futbol de casa nostra. Judit, Genís, gràcies com sempre.
A tu.
I Jordi Molla i a Magí Andreu, moltíssimes gràcies. És tot un autèntic plaer tindre-vos per aquí esta nit.
Gràcies a vosaltres.
I que acabi la mar de bé la temporada per als dos equips. Tant de bo els dos us pugueu mantenir a la tercera catalana.
Molt bé, moltes gràcies i felicitar a l'Olímpic, que han guanyat el derbi.
Gràcies,
Magí. Ja va estar bon rato.
Molt bé. Última pregunta. Amb aquesta marxem. Magí, l'any que ve continues la Mora Nova?
L'última resposta.
Ràpid, ràpid.
Ho deixem aquí. Bona nit, fins la propera.